El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i us acompanyaré fins 9:15 per explicar-vos tot el que ha passat aquesta setmana. Aquest matí, però, comencem parlant, malauradament, de les agressions que hi ha hagut últimament al metro de Barcelona. Ho coneixem de primera mà amb un afectat. I ara expliquem que els vigilants de seguretat privada del metro de Barcelona portaran gas pebre. En concret, sumaran aquest element d'autoprotecció a partir d'aquest mes de febrer, tal com preveuen els protocols de personal de seguretat pensat pels casos amb un major grau de complexitat i també d'agressivitat. L'anunci arriba precisament dies després de que un membre del servei de seguretat del metro perdés un ull arran d'una agressió a l'estació del Poblenou de la línia 4. I sí que és cert que hi ha hagut una millora de les dades d'agressions a vigilants, però tot i així, últimament, doncs, i més en aquest cas, volen doncs assegurar aquesta protecció cap al treballador i també doncs cap als usuaris. L'any passat es va registrar la xifra més baixa dels últims 8 anys entorn a les agressions a vigilants, sense especificar-la concretament, però sembla ser que continua disminuint, encara que tot i això continua havent doncs aquest risc i a la vista està, no?, amb aquests últims dies les notícies que hem tingut. Sobre el tema parlem amb Jorge Pegorín, que és un treballador del metro agredit, precisament, que ens explicarà ara mateix doncs la seva història. Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de las agresiones en el transporte público, en el metro concretamente, y aunque han bajado, ¿no?, en los últimos años, y esto es buena señal, sí que es cierto que aún así estáis expuestos y es un riesgo claro, ¿no?, que vayáis desprotegidos. Por esto, esta implementación, ¿no?, ya del gas pimienta a partir de este mes de febrero, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, lo de que han bajado tendríamos que verlo, ya que no hay datos fehacientes como tal. Sí que nosotros notamos, te explico, yo llevo en este servicio, concretamente el de metro, línea amarilla, 13 o 14 años. Y lo que sí hemos notado últimamente, los últimos años, en donde hay mucha mayor agresividad por parte de los usuarios, o las agresiones son con mayor agresividad, con mucha arma blanca. Recordemos que hace poco los mismos Mossos de Escuadra realizaban, que duró muy poquito, una operativa especial en las puertas de discotecas, los accesos al metro, inclusive, que se llamaba Operación Daga, y que era intentar quitar de en medio todas esas armas blancas que había en la calle. Porque eso luego, obviamente, una vez que acaba la discoteca, que acaba todo eso, la gran mayoría de esos chicos suelen bajar al metro para ir a sus casas, y ahí es donde sigue el problema.
Entonces, ha cambiado el tipo de agresión, dirías, ¿no?
Correcto. Yo, en mi experiencia, en lo que el tiempo que yo llevo trabajando en este servicio, hay mucha más agresión, son más agresivos, hay mucha arma blanca. Bueno, normalmente esto suele ocurrir por la noche, servicios nocturnos y sobre todo los fines de semana, en donde zonas de ocio, de discotecas.
Claro. Y tú, por ejemplo, Jorge, ¿has sufrido algún tipo de agresión? Antes adelantaba que sí, ¿no? Pero cuéntanos un poco tu caso, si quieres, ¿no? Y, bueno, ¿y qué es lo que te pasó?
Bueno, en todo este tiempo hemos sufrido, o he vivido infinidad de altercados, por así decirlo, de tener que enfrentarnos a gente con arma blanca, gente que ha intentado golpearnos, en donde hemos forcejeado, obviamente, en donde muchas veces no hemos salido bien parados. Yo hace poco, no hace mucho, sufrí una rotura en la fibra por detrás de una pierna al intentar detener a una persona que nos estaba agrediendo y tirando piedras. Bueno, hay infinidad de situaciones que hemos vivido, sobre todo gente con arma blanca, peleas multitudinarias entre grupos de gente que quiere robar otro grupo, ebrios, y luego tú te ves en el medio, desprotegido totalmente. Claro. Te recuerdo que soy agente único, o sea, voy solo, no voy acompañado por nadie, con los pocos medios que tenemos.
Ya. Entonces, que se empiece a usar, ¿no?, o que tengáis al menos a disposición este gas pimienta, pues es a favor vuestro, ¿no? ¿Lo ves como algo positivo para vosotros?
Sí, sí, por supuesto. Todo es positivo. Es algo que veníamos reclamando y que inclusive desde ADN Sindical veníamos reclamando desde el año 2019. Es un paso adelante, pero no es el único paso que habría que dar. Como te repetía, yo soy agente único. O sea, los servicios que se realizan en Metro normalmente, salvo alguna línea que tiene alguna pareja, el resto somos agentes únicos, una sola persona que custodia un bien. Y se nos es muy, muy complicado, muy difícil actuar ante según qué situaciones. Luego no tenemos para hablar en plata, como se dice, vale lo mismo pegarle a un vigilante que pegarle a cualquier usuario. O sea, que nos agreda ni demás, no tiene un valor añadido, no somos agentes de la autoridad, que es algo que también venimos pidiendo desde hace tiempo, que agredir o golpear, o en este caso, como lo que ha ocurrido con un compañero hace poquito, que creo que está en todos los medios y lo han nombrado, que lamentablemente ha perdido la visión del ojo, o el ojo como tal, a esta persona le va a salir lo mismo, no le va a costar nada, si fuese un mozo, un urbano o demás, y tiene carácter de la autoridad, sí que sería otra historia de la que estaríamos hablando.
Entonces, más personal también haría falta, ¿no?, y más protección, ¿no?, más medidas por las que se podría quizás haber evitado, por ejemplo, esta agresión que sufrió uno de tus compañeros, ¿no? ¿Qué sentiste, claro, como compañero? ¿Te podría haber pasado a ti como le ha pasado al otro vigilante? ¿Cómo lo sentiste y cómo viviste la agresión de este compañero hace unos días?
Pues la verdad que fue un golpe muy duro para todos, inclusive, bueno, este chico Bernat, es un chico joven, un chico que se estaba preparando para entrar a Mossos, tenía toda una vida por delante, y la verdad que fue un golpe muy duro para todos, y uno se plantea, ¿no?, muchas veces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Me puede pasar a mí? Bien, como tú decías, tengo infinidad de compañeros que han sido agredidos, que han sido, ahora hace poquito también me ha llamado un compañero que en un antigrafiti, que es un sitio en donde se cuidan unos trenes para que los grafiteros no lo pinten, también han sido agredidos, inclusive les han sacado un arma blanca. Y uno piensa, ¿vale la pena estar aquí trabajando, haciendo lo que te gusta, y no sabes si vas a salir a trabajar, cómo vas a llegar, si te van a agredir, si no te van a agredir? En realidad faltan muchas cosas por hacer. Y una de ellas, la que tú decías, falta personal, falta preparación, faltan medios, faltan protocolos, sobre todo protocolos. Es algo que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo. Un protocolo de actuación. No puede ser que envíen a un vigilante o a un agente único, como en infinidad de ocasiones me ha pasado a mí, que me llaman al teléfono que tenemos de servicio, me dicen, súbete a tal tren, lleva un hombre con un arma blanca, tengo que subir yo solo a un vagón de un tren a ver a un individuo que va con un arma blanca, que no sé cómo va a reaccionar, no sé qué va a pasar, si me lo encuentro y me hace algo, yo ahí quedo. Es un poco, esa es la sensación que tenemos todos los compañeros.
Y claro, dices, trabajar de algo que te gusta. En el momento en el que empezaste a trabajar en este sector, ¿era todo muy distinto? ¿Ha cambiado mucho desde entonces la percepción de seguridad que teníais en ese momento a la que tenéis ahora?
Sí, yo particularmente sí. Yo llevo 20 años trabajando en este sector, 14 años trabajando, 13 en este servicio, particularmente el de Metro. Y bueno, es un poco la... sí que a mi modo de ver ha cambiado lo que te decía antes. Hay mucha más agresividad.
Sí,
muchos
sí.
Chicos jóvenes que salen de fiesta, en zonas de ocio nocturno, en donde ingresan, bueno, un poco perjudicados o por droga o por alcohol, porque es una realidad, es lo que vemos y lo vivimos. muchos robos con violencia. Digamos que la gente no tiene respeto, inclusive no hay respeto ni siquiera por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que vendría a ser aquí en Cataluña los Mossos. Nos hemos encontrado en ocasiones en donde estas mismas personas que nosotros hemos tenido que detener y poner a disposición de los Mossos, cuando llegan los Mossos, es como que todo vale, no pasa nada, no hay respeto, o sea, se está perdiendo todo.
Pues, Jorge, es una pena que hoy en día siga pasando esto, ¿no? Que haya estas agresiones y pues que aún no se hayan implementado todas las medidas posibles, que al final es una seguridad para el trabajador, para vosotros y también para los usuarios que van en el metro, porque también yo, por ejemplo, como usuaria del metro, muchas veces no ves seguridad y también dependiendo de a qué hora quieres volver a casa o ir a trabajar por la mañana, también te sientes insegura. Así que saldríamos ganando todos si se incluyera, pues quizás, más personal y más seguridad en el metro, igual que también en todas partes. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros. Esperemos que este gas pimienta pueda serviros de algo, ¿no? Al menos tener algo a lo que recurrir en caso de la agresión como la que tuvo este compañero que comentabas, y que todo vaya mejorando. Esperemos que así sea. Gracias, Jorge, que vaya muy bien.
De nada, gracias a ti, ¿eh? Welcome to Hippia.
Welcome to Hippia, aquest és el single debut de l'artista catalana Hippia, un nou projecte musical, el seu àlbum debut, que ve subjecte a una filosofia de vida molt i molt conscient i també en total harmonia, diu, amb la natura. Parlem amb una artista completíssima, ara m'explicava fa una estona que fa de tot, balla, canta, ha fet de coreògrafa, ho ha fet tot i ara doncs ja està preparada, no? Més que preparada, podem dir, per treure la seva música, la seva pròpia cançó. Hippia, molt bon dia.
Hola, bon
Com
dia.
Estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Clar, vull dir, primer àlbum debut, però amb moltíssima experiència al teu darrere ja.
Sí, porto molts anys. M'he format com a ballarina de dansa clàssica de la Royal Academy of Dance of London. M'he format, també tinc la titulació de com a professora d'aquesta mateixa entitat, i a més de teatre musical. Llavors, l'experiència que et dona els musicals és increïble, perquè et formes com un artista completa, no? Actuació, cantar en directe, ballar, a la vegada que cantes, que no és fàcil, eh? Però aprens a respirar correctament, i la veritat és que, bueno, pues això és l'experiència que et dona per fer després doncs el teu projecte, i aquest és el meu projecte.
I com descriuries el teu projecte? Què és el que té d'especial i què has agafat de cada cosa que has fet per arribar fins aquí?
Bueno, Welcome to Hippia és una cançó de benvinguda. És una cançó que...
Ja ho diu el títol, no? De la cançó.
Sí. El que transmet aquesta cançó és connexió amb els altres, connexió amb la natura i sobretot molta energia, vibració alta, que és el que vull, que la gent s'ho passi bé quan escolta la meva cançó, que pugui ballar amb els seus amics en un festival i que connecti amb la seva veritat, amb la seva realitat, que això és important, eh?
I dius, sobretot, connectar amb la natura, amb la forma de vida conscient...
Sí.
O sigui, gaudim, suposo, de cada moment i sent conscients, no, del que estem vivint, no? Perquè suposo que tu, amb tot el que hauràs fet, hauràs saborejat cada moment, no? I
sí,
cada experiència de la teva vida,
sí,
sense saber realment on acabaries, no?
Exacte.
Però tenint, doncs, un objectiu clar.
Exacte. El més important en aquesta vida, per un consell per a tothom, és gaudir. Gaudir de cada moment, sobretot la gratitud, agrair petites coses que tenim del dia a dia que a vegades no valorem, com veure el sol, respirar la natura, tindre una mascota, veure els ulls com ens miren, sentir el batec d'un cor, no? Tot això és el que ens dona vida. Tot això és el que ens fa sentir vius. I el més important és això, connectar-nos amb nosaltres mateixos, que formem part d'un tot, també és important, i passar-ho molt bé.
Fins al moment on estàs ara, has sigut compositora, DJ també, sí. O sigui, és que acabem abans preguntant de quin no has fet, no? Perquè has fet de tot. I músiques com, per exemple, Cop de Rock, Peter Pan, sí. Hoy no me puedo levantar...
Ajá.
Però sí, has col·laborat també amb moltíssims artistes, sí. I entre ells Shakira.
Aha.
Això com és? Explica'ns una mica aquesta experiència, doncs... perquè no tothom pot explicar això.
Fins a arribar a gravar amb Shakira tens que tindre molta experiència com a ballarina. Llavors, gràcies a tots els càstings que he fet de musicals. Doncs la coreògrafa de Shakira estava per allà i què passa? Que arriba un moment doncs, que te la trobes, que fas un càsting, que ja et coneix de vista, ja sap com treballes i diu, bueno, doncs ara és el moment de que formis part del seu elenc, i ha sigut una experiència increïble, la veritat. Estic molt agraïda.
Quines són les cançons que has gravat amb ella?
Déjà Vu, amb Prince Royce, que és una bachata molt xula. També va vindre Piqué, el vam conèixer,
sí?
També.
Sí. Bueno, aquí ja ens veiem.
En aquell moment es portàvem molt bé,
no?
I sí, sí. I bueno, i després també vam rodar, abans d'això, érem com 50 ballarins o així, va ser un rodatge de 2 dies, a la platja, per un perfum que s'anomenava Dance. Després no vam sortir molt els ballarins, però bueno, a l'E de Jabú...
Estàvem allà.
Estàvem allà. On es veu bé va ser al videoclip de Déjà Vu, ballant la bachata, i va ser molt divertit.
I si t'has de quedar entre el ball o cantar?
Ah, és una fusió de tot. És que tot, l'important és el que et dona emoció i com pots emocionar la gent. Perquè, clar, cantant expliques una història amb la teva veu, però ballant amb el teu cos. Llavors, clar, la fusió, jo com a ballarina, que sempre ho he fet amb el meu cos, no? Ara que tinc l'oportunitat de fer-ho també cantant per explicar un missatge que arribi molt, doncs és ja, vamos, el clímax.
I més ara que veiem moltes més artistes, no? Mm-hmm. No, no sé si és la moda actual, que canten i ballen a la vegada.
Sí,
o sigui, aquests dies, mira, per exemple, estem tenint Eurovisió, no?
Vale,
a Benidorm Fest,
claro.
Estem tenint també artistes nous que surten, mm-hmm. i que combinen aquestes dues coses. Això és el que també faries tu, no? Suposo,
sí.
Aquesta combinació, aquesta fusió dels dos estils amb una personalitat pròpia, òbviament, com la que ens estàs explicant avui, no?
Sí, és molt important la respiració, és molt important la teva experiència, gaudir molt a l'escenari, poder transmitir la teva alegria, el teu missatge, i que els hi arribi. I el que jo vull és això, connectar amb els meus oients, connectar amb tota la gent que escolti la meva música, que s'hi senti viva, que senti que ha trobat la seva realitat, la seva veritat, i que es porta molt Healthy Life, perquè el que estic fent ara mateix és eco, música eco, eco-friendly, no? Llavors, tant que es porta de moda, que m'agrada menjar bé, m'agrada fer esport, bueno, per què no escoltem una música que sigui healthy també? Això és hippie.
Imagina't. De fet, a la cançó dius, fa referència a la tribu, no?
Uh-huh.
Als teus seguidors, suposo també, no? Perquè últimament estàs creixent molt també a les xarxes socials,
sí,
no?
Sí.
Tens tota una comunitat allà de fans,
sí,
important. I els hi dius així, els hi dius tribu o
sí,
com els anomenes?
Tribu.
Què són per tu?
És una comunitat. O sigui, tota persona necessita formar part d'una comunitat, i això hi ha estudis filosòfics i psicològics que ho expliquen i ho diuen. Això és necessari per a sentir-nos bé. Llavors, si formes part de la comunitat hippie, segur que et sentiràs bé, perquè vibraràs alt, tindràs un equilibri físic emocional perfecte, t'ho passaràs bé també. Llavors, ara mateix estem fent un TikTok, que es diu TikTok Tribu.
Veus?
I és TikTok Tribu. I està corrent per tot el món. O sigui, influencers molt importants, Colòmbia, Ecuador, cada vegada més Colòmbia, Ecuador, Argentina, estan fent aquest TikTok i em donen molta alegria veure que s'està expandint per tot el món.
Clar,
és molt bonic.
I tens pensat aviat anar per allà, anar visitant, per exemple, a diferents llocs, jo què sé, amb algun concert, amb alguna presentació oficial de la teva música, d'aquest àlbum debut?
A mi el que m'agradaria també, primer, començar per Catalunya, anar a expandir-me, però veure una comunitat indígena que escolta la meva música, jo que estic O sigui, la meva, jo que estic vestida tal qual com una indígena, ara no se'm veu, però tinc una línia aquí,
el cabell, així,
el cabell amb les trenetes. Per què? Perquè per mi la cultura indígena, o sigui, va ser la meva inspiració, a part de Lleida, que sóc de Lleida, la natura...
Aquí tenim uns companys de Lleida, també.
Ah, sí? Ostres,
sí, l'única, no estan presencialment, vale, però estan a Lleida. I doncs, també tenim aquí molt present, sí, sí. Doncs
pues mira, les meves fonts d'inspiració principals són dos. La natura de Lleida, pels seus passatges, pel el capvespre, pel seu cel, per la seva fauna salvatge, sobretot els ocells, perquè els ocells et donen calma i la calma t'inspira. I per una altra part, la cultura indígena, que són els que consideren que la natura és un ser viu i no un medi a explotar. Llavors, a poder anar a alguna tribu amb cultura indígena que puguin escoltar la meva cançó, això seria molt emocionant.
I això no ho ha fet, em sembla, ningú fins ara, no? Així que seria novetat i segur que arribaries a tot arreu amb,
i, per cert,
amb això.
La
si ho graves ja, un videoclip, sí, uau, ja, i tant.
Sí, sí, i la pròxima cançó serà en català, o sigui que també puguin escoltar el català, bueno... Imagina't, no?
Quina fusió.
Sí.
Així que molts reptes per endavant, no?
Molts.
Molts objectius, molta visió, no?
Sí.
Posada sobretot en el futur pròxim, no? Podem dir.
Sí.
I amb moltíssimes coses més que
sí,
ens vindràs a explicar segur un altre dia aquí.
I tant, amb moltes ganes.
Així que...
I molt contenta, la veritat, a tindre aquest objectiu, a saber també on anem, que és una cançó familiar per a tots els públics, que és molt important també, bueno, pues arribar a tothom.
Doncs moltes gràcies. Amb nosaltres ens has arribat, ja t'hem conegut i estem molt contents d'haver-ho fet. Així que gràcies, Hippia, per venir.
Moltes
gràcies. I per explicar-nos tot això teu i tota la teva trajectòria, que és molt llarga ja. Gràcies per venir i explicar-nos-ho.
Molt bé, merci. Todo lo que ves siempre puede cambiar.
I de seguida parlarem de que aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial contra el Càncer amb el focus posat sobretot, a part de les xifres, en el retorn progressiu de la feina de tots aquests pacients.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Si hay un actor duro, ese es Dwayne Johnson.
Sí, exacto.
Y esta vez es más rocoso que nunca. El mensajero...
Le acusan de tráfico de narcóticos.
Si les ayudo a hacer detenciones, le reducirán la condena.
Y pisando fuerte...
Me presentaré a Shen, señor Bao. Y si me eligen, limpiaré este pueblo.
¡Orden!
2 de Dwayne Johnson.
Bienvenido a casa.
El sábado a las 3:45 de la tarde... En 13.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els pacients de càncer demanen poder tenir un retorn progressiu a la feina i aquesta setmana doncs, ha sigut el Dia Mundial contra el Càncer. Ara en parlem de tot plegat. Coincidint el dia 4 de febrer amb el Dia Mundial contra el Càncer, s'ha donat a conèixer les xifres del càncer a Catalunya. La incidència el 2024 ha estat de 42.851 nous diagnòstics, uns 24.000 en homes i uns 18.000 en dones. Unes xifres que mostren un augment dels casos de l'1,75% respecte al 2023. La taxa de supervivència a 5 anys també ha augmentat percentualment respecte a aquell any i s'han conegut també els casos de càncer més freqüents aquí a Catalunya. A més, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, la FASEC, ha remarcat també la necessitat de que els pacients oncològics puguin fer retorn progressius a la feina un cop rebuda l'alta mèdica, entre altres coses de les que també en parlarem avui. Sobre el tema volem parlar, perquè ens ho expliqui tot molt bé, amb la Clara Rosàs, que és la gerent de la Federació. Clara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, tenim moltes xifres, no? Molta lletra, no? Podem dir, sobre aquesta radiografia que heu fet del càncer en aquest any passat 2024. I sobretot, en aquest cas, xifres que mostren una taxa de supervivència major, però també un petit augment de casos, no?
Sí, efectivament. És a dir, malauradament, les previsions que es fan sobre el càncer pel 2030 és que hi haurà un augment de la incidència. Es diu que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran la malaltia. Per tant, aquesta és una realitat que tenim aquí. La bona notícia, i on ens volem nosaltres focalitzar ara, és en aquestes taxes de supervivència, no? Tu has donat les de Catalunya, però no és només de Catalunya, sinó també a Espanya, i es situen en un 55% en homes i un 62% en dones. Això és gràcies a tot l'esforç que hem fet com a societat en recerca, i que han donat unes noves eines terapèutiques que ens donen aquesta xifra promig. Aquí és molt important indicar que són taxes de supervivència promig. Això vol dir que hi ha uns tipus de càncer on el pronòstic és molt bo i en d'altres on encara ens queda molta feina per fer. Però, tot i així, amb aquest canvi de paradigma, doncs cada vegada hi ha més persones diagnosticades que en edat laboral tindran una vida activa després del tractament. I ens hem adonat que en l'àmbit laboral encara hi ha moltes dificultats. Per aquest motiu, la FESEC el 2022 ja va publicar el primer baròmetre sobre càncer i feina a Catalunya, i ara, l'octubre passat, van publicar el segon a Catalunya i el primer baròmetre sobre càncer i treball a Espanya. Clar, a nosaltres ens sembla que tenir aquesta eina és bo, perquè el baròmetre al final és una eina de mesura i gestió d'aquests pels actors del món de la salut laboral que han de prendre decisions. Ens ajuda a tenir indicadors i com evolucionen amb el temps. Ens ajuda a conèixer expectatives i percepcions de la població ocupada i sobretot també identificar allò que pot ser potent o ser un fre en l'entorn laboral, per tenir aquesta bona conciliació. Perquè nosaltres, el baròmetre ens dona, jo diria que quatre titulars, per dir-ho d'una manera.
Perfecte.
Val? El baròmetre es va fer a més de 2.000 persones, vale? De les quals hi havia una submostra de persones diagnosticades. I el que ens deia és que per aquestes persones la feina és un element important i dona sentit a la seva vida. En concret, em sembla que era un 67%. Vale? Mm-hmm. Per tant, un primer titular de que la feina és un element important. Un segon element que ens deia el titular és que encara hi ha estigma en l'entorn laboral i que, per tant, encara tenim marge de millora. Fixa't que ens deia que un 12% de les persones diagnosticades no comunicava que tenia la malaltia.
Imagina't.
Hem millorat, respecte al passat, però encara en valor absolut.
Encara. Sí.
Un 12% és molt. Val? I després, entre la població activa, entre aquells que no tenien la malaltia, un 35% opinava que les persones que estaven afectades no tindrien mai les mateixes oportunitats de creixement laboral.
Clar.
Per tant,
això dona a veure que encara hi ha molt estigma i encara és molt tabú aquest tema en l'àmbit laboral.
En l'àmbit laboral, efectivament. Per altra banda, els hi preguntàvem, clar, sabem que un cop tu tens l'alta, els efectes dels tractaments solen durar més temps. És a dir, amb el temps es van millorant, però en el moment en què una persona té l'alta, aquests efectes solen ser importants. I per això, en el baròmetre, un 66% de les persones ens deien que se sentien vulnerables a la feina. I per això moltes d'elles demanen o reclamen aquest retorn progressiu. És a dir, jo he estat parat o fora de durant un temps llarg, penseu que les baixes habitualment solen ser més d'un any, i em demanen que d'avui per demà em torni a reincorporar. Jo no estic al 100%, estic donat d'alta, però no estic al 100%.
Clar.
Per això vam fer la pregunta explícita de si han pogut fer o no retorn progressiu a la feina. Un 45% no l'ha fet i li hagués agradat poder-lo fer. I dels que l'han fet, el considera molt positiu, precisament per això. I per tant, per això diem que creiem que seria bo poder donar les mateixes oportunitats a tothom de poder fer aquest retorn progressiu a la feina. Perquè ara depèn molt de la bona voluntat, de les condicions que hi ha a cada empresa.
Clar.
I no només això, sinó que hi ha un últim punt que creiem que també és molt important i que així ho reflexava el baròmetre, i és què poden fer les empreses quan apareix un cas de càncer, no?, a l'organització. I el 76% ens deia que caldria més implicació de l'empresa per divulgar i informar. Un 64% demanava o reclamava un protocol per gestionar l'impacte del càncer a la feina. És a dir, que les empreses puguin estar preparades per acompanyar durant tot aquest procés i, sobretot, en especial, en el retorn. És a dir, a donar eines, a facilitar, evidentment no sempre és possible, però poder ajudar o a tenir aquesta sensibilitat en tot aquest procés.
Clar, és que
el baròmetre, eh?
Clar, és que precisament t'anava a comentar això, no?, que molts cops la feina doncs no té aquestes eines o no sap molt bé com gestionar, no?, una malaltia d'aquest estil amb algun dels seus treballadors. En aquest cas, doncs, dotar d'eines a les diferents empreses, per exemple, doncs també seria doncs un pas cap endavant, no?
Evidentment. Nosaltres pensem que aquest és un tema prou gruixut o prou important, que no té una única via de solució, sinó que la mirada és àmplia. Per una banda, és això, les empreses creiem que s'han de preparar, i nosaltres parlem de protocol de gestió de l'impacte del càncer a la feina, amb mesures per fomentar la informació, la divulgació i prevenció de la malaltia, però també per acompanyar els treballadors afectats, minimitzar l'impacte en la resta de l'organització i intentar tenir accions per assegurar aquest retorn a la feina. I ens posem... és a dir, creiem que hi ha d'haver-hi més col·laboració entre empreses i entitats, i com a FETEC ens posem a disposició de les empreses per ajudar-les a emprendre aquest camí.
De fet, vosaltres mateixos no dieu que s'escolti l'opinió de les diferents entitats, no?, com la vostra, que coneixeu el tema, no?, i que junts doncs podeu garantir que tant uns com altres tinguin una bona tornada, no?, o aquesta tornada progressiva, també tenint en compte doncs la decisió del pacient, òbviament, i del seu estat. Si... Sí. Digues.
En aquest sentit, precisament, nosaltres valorem molt positivament, és a dir, una de les recomanacions que surt del baròmetre és que hi ha d'haver-hi una reforma legislativa per tal de poder assegurar o generalitzar que tots els treballadors puguin accedir a aquest retorn progressiu. I aquesta, per tant, valorem molt positivament que el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social posi sobre la taula de diàleg precisament aquesta qüestió. I ara parla de les altes progressives.
Clar. Si parlem, per exemple, Clara, de la supervivència, no?, aquesta supervivència neta a 5 anys, que s'estima que en els darrers 40 anys s'ha duplicat, no?, i és probable que, tot i que ho ha fet lentament, també augmenti gràcies als nous tractaments en els propers anys. Parlem també de, per exemple, els diagnòstics, no?, els casos de càncer més freqüents a Catalunya. Han canviat els casos de càncer en els últims anys o s'han mantingut més o menys iguals?
es mantenen força iguals. Jo diria que el que identifiquem com a novetat és que el càncer de pulmó en dones augmenta. I per què augmenta? Doncs per, malauradament, perquè la dona va incorporar l'hàbit de fumar a partir dels 60-70. I ara és quan veiem aquest augment de casos.
D'acord, d'acord. La resta, per exemple...
Més o menys...
Es mantenen.
No molt en detall, eh?
Clar. D'acord.
Però, en principi, els més freqüents en dona és mama, colorectal, i ara apareix pulmó, quan abans no apareixia, i en homes és pròstata, colorectal i pulmó, que ja apareixia abans.
Clar. I parlant de, clar, parlem de l'entorn de la feina, però l'entorn en el que vivim afecta també potser en aquest diagnòstic de casos o en aquest cas no, perquè s'ha mantingut?
Quan dius l'entorn, a què et refereixes?
L'entorn, la contaminació, el dia a dia...
Sí, és a dir, la IARC, que és l'Agència Internacional per la Recerca en Càncer, i té tot un programa de prevenció i té identificat el que en diu el Codi Europeu contra el Càncer, que són 12 punts que sabem segur que si els seguim ajuden a prevenir la malaltia. No garanteixen res, però ajuden.
Yeah.
Per tant, aquests estils de vida que fomenten aquest estat saludable i que no només són bons pel càncer, inclouen, doncs, evidentment, el tabac, sigui actiu o passiu, inclouen l'activitat física i l'alimentació, i també la pol·lució. La pol·lució és un element que hem de tenir en compte, que aquí sí que és veritat que nosaltres proactivament no podem fer tanta cosa, però és un element a tenir en compte.
Clar, els hàbits del dia a dia han canviat i per contra, doncs, també aquests casos... Doncs, Clara Rosàs, gerent de la Federació, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquest resum, no, de, sobretot, aquesta necessitat, no, de que s'escoltin tant a les entitats com també als pacients per aquest retorn a la feina i tot plegat. Així que donem les gràcies perquè ens ho hagis explicat, perquè ens hagis posat al dia i que ens hagis dit una mica com anava aquest 2024. Esperem que aquest 2025 vagi a millor amb tot en general i que a poc, doncs, aquests casos de supervivència també vagin augmentant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
Gràcies.
Vinga, que passeu un bon dia.
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya ha alertat ja de que Catalunya s'enfronta a una jubilació massiva de professionals amb un dèficit de 19.000 i un 33% de la plantilla amb més de 45 anys. En concret, ha assegurat que falten infermeres per assolir la ràtio mitjana de la Unió Europea per cada 100.000 habitants. I pel que fa a l'edat, a més, també especifiquen que el 14,64% de les infermeres de Catalunya tenen entre 55 i 64 anys i el 18% entre 45 i 54. A més, també el Consell alerta de que tot plegat tindrà greus conseqüències en el sistema de salut i per això reclamen polítiques per retenir i atraure aquest talent infermer. Sobre la situació, perquè no és per menys, no s'ha de parlar d'això. En parlem amb el president del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, el Borja Manzanares. Borja, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, una situació complicada, no? Si mirem les xifres, doncs encara en som més conscients. I tot plegat, a més, si ho deixem passar i no posem el focus en la problemàtica, no?
Sí, està bé que se'n parli, està bé que se'n parli des del Ministeri de Sanitat. El Consell d'Infermeres, el Consell Internacional d'Infermeres, ja avisa, ja fa temps que avisa de que hi haurà un dèficit molt important d'infermeres els propers anys. Per tant, hem de posar-nos a treballar per tenir aquestes eines de reclam i de retenció dels professionals.
Què és el que reclameu? Què cal fer per solucionar tot això?
Bé, és una solució que necessita molt, de diferents diferents aspectes. Hem d'abordar des de les universitats fins a les condicions laborals, de quina manera podem millorar el que és el futur professional de les infermeres i què és el que donem des del col·legi, des de l'administració, des dels diferents àmbits, què posem a sobre de la taula perquè hi hagi més infermeres, perquè tinguem aquest efecte crida i, sobretot, el que ens interessa també aquí a nivell de Catalunya i a nivell espanyol és que, a part de tenir aquest efecte crida de que vinguin a estudiar i a treballar aquí, de que les que estudien i treballen ja aquí que no marxin a altres països.
Exacte. Aquest és un dels problemes principals, no?, de que estudien aquí, es formen aquí, però acaben marxant perquè les condicions no són bones, oi?
Clar, acaben marxant. I les dades que també són preocupants que va trobar el Consejo General d'Enfermeria és que hi ha un percentatge molt elevat, de més d'un 60% d'infermeres que s'ha plantejat en algun moment deixar la seva professió. I crec que aquest és un problema que també hauríem d'abordar, és saber que ja no només marxen altres països amb condicions diferents a les nostres, sinó que les que tenim aquí deixen la professió i canvien de professió.
Uh-huh. Exacte. Sí, sí, i sobretot em sembla que era que les joves són les que més deixen la professió, no? Suposo perquè no s'esperen que sigui d'aquesta manera, no? Suposo que tenen doncs una visió de la professió molt diferent a la que després experimenten. I si parlem de l'edat, la majoria són molt grans, no? De 55 a 64 anys i de 45 a 54, o sigui que també aquestes es jubilaran i donaran pas a la generació més jove que, malauradament, doncs, estan marxant o estan deixant la feina, no?
Clar, hem de assegurar que tinguem una taxa de reposició que quan arribem a aquestes edats, de 45, de 50, 55, arribem a amb la nostra salut mental completa i sense comprometre, no? Uh-huh. És important que parlem, les joves necessiten espais diferents, potser el que necessitàvem nosaltres quan érem més joves, o les generacions que han estat abans que jo tenien unes condicions que són diferents a les que he tingut jo i a les que tenen les joves, no? I hem d'adaptar-nos a les noves necessitats, així que hem de ser capaços de posar a sobre de la taula aquestes eines de millora que, ja dic, són múltiples i que siguin que tinguin la capacitat de retenir les professionals a la professió i al país.
Mm-hmm. Com s'ha arribat fins a aquest punt, Borja? Perquè, clar, ara parlaves de com era la teva situació, no?, quan vas començar. Ara hi ets el president del col·legi i suposo que la visió que deus tenir actual deu ser molt diferent a la que tenies quan vas començar, no?
Sí, jo quan vaig començar era un moment convuls perquè, bueno, hi havia feina, però havies d'estar molt atent al telèfon perquè et podien trucar a primera hora o et podien trucar a 10 minuts abans de començar el torn per dir-te de venir. Moltes vegades et deien, bueno, si no vens, potser demà ja no et trucaré. Hi havia unes condicions que jo crec que potser hem millorat, que crec que s'havien de millorar i que potser ara hi ha un altre tipus, bueno, unes altres condicions, no? Ara la gent jove potser té unes altres necessitats i veu les coses molt diferents a quan jo era jove o quan altres generacions, no?, també havien començat a treballar. Jo recordo aquella època amb molta tensió d'estar sempre pendent del telèfon, de no saber si aquell mes anaves a treballar o no. Sabies que el juny, juliol i agost treballaves, però el setembre ja començava a trontollar la cosa, l'octubre ja no treballes cap dia. Bueno, són coses...
També temps difícils,
Clar, eren temps difícils. Ara mateix aquesta situació sembla que no es doni. Jo parlo amb molta gent jove i aquesta sensació sembla que no és la que tenen, però tenen altres necessitats, doncs no volen treballar en segons quins torns, no van treballar a torns canviats, volen una estabilitat diferent a la que jo buscava. Bueno, jo penso que cada generació és diferent i que s'ha de respectar.
I comparteixes, per exemple, algun d'aquests pensaments? O per contra penses potser que s'han acomodat una mica o no?
No, jo crec que són unes millores que nosaltres reclamàvem i que si s'ha millorat, doncs benvingudes les millores, no? Al final hem d'anar millorant. Si no podem tornar a les trucades de les 6 del matí, a les trucades de les 7 del matí, a les 2 per venir a treballar a les 2 i mitja, no? Ara hem de pensar en coses diferents. Ara la gent el que valora molt és tenir estabilitat, el que valora molt és tenir continuïtat dintre d'una unitat en la que se sent còmoda, en la que li agrada, no? Es valoren això ara. Hi ha professionals que senten molt negativament el fet d'anar canviant d'unitat cada dia, no? Que, bueno, són nous reptes ara que tenim, doncs els hem d'afrontar.
Doncs, Borja, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Borja Manzanares, president del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, per explicar-nos una mica aquesta situació, no? Aquesta jubilació massiva de la que parlàvem, no? I aquesta falta, doncs, de personal nou, de personal jove d'aquí a molt poc temps. Esperem que se solucioni la situació actual, que es millorin aquestes condicions i que el que reclameu, doncs, s'acabi fent. Així que gràcies per explicar-nos la situació i fer-la pública. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
El Departament de Drets Socials ha posat en marxa una pàgina web que es diu totoc.cat i que vol facilitar que infants i adolescents comuniquin situacions de maltractament i violència. L'eina amplia d'aquesta manera el telèfon Infància Respon amb la incorporació d'un xat en línia i un servei de missatgeria per WhatsApp, uns canals que són més familiars per infants i adolescents que no pas, doncs, el telèfon. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui una mica més com ho han fet, amb quin objectiu en ment i si realment facilitarà, doncs, aquesta feina de comunicació amb la consellera Mònica Martínez Bravo. Consellera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, d'aquesta manera suposo, no, que a través d'aquestes eines, d'aquesta pàgina web, doncs aconseguireu apropar-vos més als joves, no, i als adolescents, i serà, doncs, una manera molt més fàcil de poder comunicar, en aquest cas, si pateixen algun maltractament o violència, no?
Sí, exactament. Aquest és l'objectiu. Tenim un recurs des del 1997 que ha funcionat molt bé i del qual rebem molta informació, que és el telèfon Infància Respon. Però ens hem d'adaptar als nous temps, als nous usos i les noves maneres de comunicar-se dels infants i el jovent, i el que hem identificat és que avui en dia els infants i els adolescents ja no fan servir el telèfon com a principal via de comunicació. El 97% dels joves indiquen que la seva principal manera de comunicació és via WhatsApp. Llavors el que hem fet és hem volgut adaptar aquesta via de comunicació, aquest telèfon a Infància Respon, als nous temps, i desenvolupar, doncs, un xat electrònic i un número de WhatsApp per poder ser més accessibles pels joves i els infants, amb l'objectiu de poder, doncs, detectar més casos de maltractament i violència que puguin estar patint.
A més, el nom de la pàgina web, doncs, ja s'apropa molt als joves, no?, perquè es diu Tot OK, no?, Tot OK, sí. Que vol dir si tot està bé, no? I doncs, també s'apropa d'aquesta manera cap a tots ells. És cert el que comentes, no?, de que ja no s'utilitza tant el telèfon, sinó que és més via WhatsApp, no?, de manera escrita, i això, doncs, els hi facilita la vida, no? Parlant de trucades o de missatges, com està actualment, doncs, les xifres? Hi ha molts joves o molts adolescents que s'han posat en contacte, també parlem, per exemple, d'edats o de gèneres. Com està actualment, per exemple, en temes d'enquestes, això?
Sí. Bé, l'últim any el telèfon Infància Respon ha atès 11.000 trucades. És un volum alt i amb un increment respecte a l'any anterior, al 2023, en pràcticament 800 trucades addicionals. Llavors, és un telèfon que funciona bé, que és un sistema que està responent professionals orientats i orientades a donar resposta a aquests casos o a aquestes preocupacions de maltractament. I és un telèfon que, a més, està totalment engranat amb tota l'estructura administrativa de protecció a la infància i adolescència que proporciona la DGAIA. Vol dir que es deriven els casos més greus amb un seguiment exhaustiu que doncs, lidera doncs, aquest departament que ha de vetllar per al benestar dels infants. Però és veritat que la major part de les persones que fan servir aquest telèfon són professionals i particulars, però són adults. Només el 7% de les trucades les realitzen infants o adolescents en primera persona. Uh-huh. Llavors, el resum, el missatge principal és un telèfon que funciona en detectar casos i en derivar professionals cap als recursos de protecció a la infància, professionals i particulars, normalment adults, familiars o altre tipus d'adults que coneixen aquests menors, però no sembla la millor eina perquè els infants o els adolescents puguin, diguéssim, explicar pròpiament el que els preocupa. Llavors, d'aquesta plataforma, aquesta pàgina web amb recursos de chat i WhatsApp, creiem, doncs, que confiem que sigui una eina doncs, més adaptada a les necessitats d'aquests infants.
I, clar. I en qüestions de violències, de maltractament, quin tipus de violència o maltractament és el més freqüent en aquests grups d'edat? Parlem, per exemple, de violències o maltractament en el cercle que els envolta, familiar, d'amics, o més extern?
Bé, el telèfon Infància Respon, per les dades que hem treballat, recull tot tipus de casos. No hi ha una problemàtica, diguéssim, que capti la immensa majoria de les trucades, sinó que està bastant repetit, diguéssim. Uh-huh. Hi ha un 15% de trucades relacionades amb el tractament físic, un 14% amb abús sexual o sospites, un 14% de negligència, un altre 14% problemes socioeconòmics o de salut a l'entorn. També hi ha temes de salut mental, maltractament psíquic, violència d'entorn familiar, diguéssim. També és veritat que hi ha trucades doncs, que de vegades diguéssim, identifiquen diversos d'aquests problemes a l'hora. Llavors és complicat, diguéssim, dir no hi ha una única problemàtica, però això també indica l'èxit d'aquesta eina, perquè diguéssim, hi ha altres recursos a l'àmbit educatiu, per exemple, o a l'àmbit de salut mental, hi ha diferents telèfons no?, que es posen a disposició, però sí que necessitem, diguéssim, un telèfon global per totes les problemàtiques que puguin preocupar a la infància tot tipus de violències, i aquest telèfon ha funcionat doncs, molt bé per captar tot aquest avantall de preocupacions i dificultats dels menors. El que ara hem de fer és doncs, adaptar-lo als nous temps, a les noves eines de comunicació, i també perquè creiem que així serem més capaços de detectar tots els casos de violència o de risc dels infants. Mm-hmm. Perquè hem de ser conscients que els casos que al final es detecten i els delictes que s'acaben perseguint, tristament i malauradament, no són tots els delictes i tots els casos. Hi ha un grau de no reportar preocupacions o maltractaments molt elevat i una sensació també d'impunitat en certs àmbits. Ho hem vist també amb el model Barnahus, aquestes cases dels infants no? Dissenyades per adreçar i donar un suport integral als casos d'abusos sexuals. Allà on s'ha posat i s'ha començat aquest model Barnahus, hi han hagut molts més delictes de violència sexual que han aflorat. Això, i perquè diuen els estudis i les dades a nivell internacional, les dades d'enquestes doncs, indiquen que hi ha molts infants que han patit algun tipus de maltractament o abús, molt més del que al final es detecta i es processa mitjançant delictes i diguéssim, seguiments jurídics o administratius. Llavors, hem de redoblar els esforços per crear eines accessibles perquè tots els infants que estem patint doncs, tinguin l'acompanyament de l'administració i no hi hagi cap cas que quedi impune.
Uh-huh. I un cop es posen en contacte amb la pàgina web, amb el WhatsApp, amb el telèfon, Com se'ls ajuda? Quin és el següent pas? O sigui, has dit, per exemple, que en una mateixa trucada s'ha pogut detectar diversos casos de violència o de maltractament, i en aquest cas suposo que se'ls deriva doncs, a un altre telèfon potser més concret, no? O es fa doncs, un tracte més especialitzat, però com se'ls ajuda? Després, quin és el seguiment que es fa d'aquests joves i adolescents?
Clar. Doncs mira, l'avantatge també d'aquest model és que està, diguéssim, liderat per grans professionals que tenen moltíssima experiència en gestionar aquests casos. Llavors, el que primer fan aquests professionals és generar un espai de confiança on aquests infants doncs, puguin anar explicant la seva situació, bueno, els infants o els adults o altres professionals. Llavors hi ha una part d'orientació cap a recursos, no? I la pàgina web, la nova pàgina web totokay.cat, també ens ajuda a, diguéssim, donar tot un ventall d'informació dels drets dels infants, els recursos que hi ha disponibles i diguéssim, doncs tot l'esquema de protecció. Llavors, si bé és veritat que quan al marge d'una trucada es detecta o hi ha sospites que no només necessiten una orientació, sinó un seguiment exhaustiu, doncs es deriva, es sobra un cas via aquest cas telefònic, de nou, també sempre i quan doncs, aquest infant o aquest progenitor vulgui també donar les seves dades per a aquest seguiment més formal. I en aquest cas, i quan es detecta doncs, que hi ha algunes preocupacions o algunes sospites d'un cas significatiu, doncs es deriva la UDEPMI, que és la unitat de detecció i d'emergències de la DGAIA, on en molts d'aquests casos s'obre un cas informatiu de la DGAIA i es prenen, diguéssim, totes les accions a nivell judicial, a nivell mobilització Mossos d'Esquadra, valoració dels equips de maltractament infantil, equips de trasllat, acompanyaments hospitalaris, o sigui, ja tot entra dins de tot l'engranatge de l'administració per protegir i seguir els casos més greus. Però aquests, diguéssim, aquestes professionals que estan a Infància Respon i que ara estaran també atenent els WhatsApps i el xat, doncs ja tenen tots uns esquemes per poder valorar i derivar els casos cap a accions més concretes, més greus, o només doncs, donar una orientació per en funció de la gravetat i de les explicacions que s'hagin posat sobre la taula.
Mm-hmm. Doncs parlem doncs, d'unes actuacions molt importants, no? També per la gent que treballa darrere de tot això, no? A l'hora d'ajudar aquests infants i adolescents amb aquesta feina tan important, no? de protegir-los d'aquest maltractament i d'aquestes violències en general. Consellera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest nou mecanisme que poseu en marxa ja i doncs que malauradament hi ha molts casos, no?, encara de maltractaments i de violències en aquestes edats també.
Exactament.
I tant de bo amb això millorin, es comuniquin, no?, que també serà bona senyal de que s'està perdent una mica aquest silenci que a vegades s'amaga darrere de tot això i doncs que surti el millor possible. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò d'aquesta situació i d'aquesta nova eina. I com bé deies, doncs tant de bo entre tots podem lluitar contra aquesta xacra de la violència i les violències contra la infància i l'adolescència.
Exacte. Gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
I en uns minuts descobrim també com és el dia a dia d'un pacient d'ELA. Tot i aprovar-se el 31 d'octubre, la llei ELA encara no han rebut cap ajuda.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No.
El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en tiempo de juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça. Un fin de semana que promete.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els pacients Tela que avancen en la seva malaltia dia rere dia i mentrestant no reben cap ajuda. D'això en parlarem ara amb una persona, amb un home que pateix Tela des de fa uns anys i que es queixa doncs, d'aquesta situació que estan vivint. Tres mesos després de l'aprovació de la llei ELA, després de passar 2 anys i mig bloquejada al Congrés, la normativa continua sense finançament. Com a conseqüència, els malalts a Espanya segueixen sense comptar amb les ajudes urgents promeses a la legislació. En aquest període, 264 malalts han mort esperant aquestes ajudes. Pacients denuncien que la llei ELA està aprovada i publicada al BOE des del 31 d'octubre del 2024. I des d'aleshores han mort gairebé 300 persones malaltes a Espanya sense poder demanar ajudes per viure i no veure's obligades a morir sense, per no haver de pagar i per no poder pagar les cures de la malaltia. Des de la seva entrada en vigor, com dèiem el 31 d'octubre de l'any passat, ja fa 3 mesos, hi ha hagut molts pocs avenços, podríem dir. Ni rastre del finançament indispensable, per cert, perquè aquesta normativa realment s'implementi. Actualment, segons un estudi, un malalt d'ELA en la fase més avançada de la malaltia, en què requereix cures en totes les seves activitats quotidianes, ha d'assumir uns costos anuals de més de 114.000 euros. La xifra és menor si el pacient es troba a la fase inicial de la malaltia, 37.000 euros anuals, però s'incrementa significativament quan es troba en la fase intermèdia, en què pot arribar a pagar fins a 95.000 euros a l'any entre despeses i fixes i recurrents. Sobre el tema, perquè ens expliqui com és el seu dia a dia, parlem avui amb un pacient d'ELA que ho pateix en primera persona i al qui malauradament doncs, encara tampoc li han arribat aquestes ajudes. Ildefons Oliveres, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per donar-nos aquest espai i poder parlar sobre el que deies.
Abans de res, gràcies també nosaltres a tu per rebre'ns, no?, i per explicar-nos aquesta, doncs, la teva història, no?, i totes les dificultats amb les que et trobes en el dia a dia. Com t'afecta en el dia a dia l'ELA? Des de quan la tens?
Mira, jo estic diagnosticat des del juny del 2020, o sigui que aquest any ja farà 5 anys que em van diagnosticar. És una malaltia que, segons els casos, va poc a poc, i en altres casos que molt ràpida. Que a mi m'ha estat com una fase així, més o menys d'intermitja, per dir-ho així. Però, mica en mica, vas perdent tot el que és la mobilitat i acabes sent un gran dependent.
Quina edat tens, Ildefons?
He fet ara 67 anys.
67 anys. I te la van diagnosticar fa 5 anys, no dius?
Sí, tenia 62.
Exacte.
Que acabes de fer.
I com és el teu dia a dia? Com ho portes?
Bé, mira, com ho portes? Aquesta malaltia, almenys en el meu cas, que té una progressió més o menys lenta, et dona la facilitat de poder anar acceptant-la a poc a poc. Perquè cada X temps vas veient que vas perdent coses, que vas perdent mobilitat, però per altra banda, com el meu cas, com et deia, que va, que és progressiva, tens la sort, per dir-ho així, de poder anar acceptant mica a mica els nous escenaris que se'n van presentant. Que al començament doncs jo feia vida normal, fora de que em cansava molt i tenia algun problema de força en les mans i tal, però és que ara pràcticament em passo un dia assegut en una cadira, depenc totalment d'una tercera persona, no puc ni mentirar-me, rentar-me les dents amb molt recolzat sobre la taula, m'han de vestir, m'han de dutxar, com vaig al lavabo, caminar quasi no camino, o sigui que l'evolució, si vas veient en aquests 5 anys, dius, mira, mica en mica ha anat progressant, però si fas la retrospectiva dius, carai, que el canvi ha sigut dur, que ha sigut fort.
Clar. I com porta la visió posada al futur? Perquè, clar, has vist aquests 5 anys com han estat, però si penses en el futur, què és el que veus?
Home, que el futur que es veu una miqueta negre, fosc com a mínim. Perquè, lògicament, si tens la sort de poder seguir endavant, has de passar per la tràquio, tot el cos teu està immobilitzat, i l'únic que pots és veure els ulls i parlar a través d'un comunicador, d'una pantalla que et va llegint el moviment dels ulls i amb allò pots escriure. Amb la qual cosa dius, home, el futur, si ho penses massa, és angoixant. Ha de ser realista i has de saber que hi és, però més val tampoc no que ficar-s'hi massa.
Clar.
I pensar que avui és el millor dia.
Exacte, perquè psicològicament suposo que deu tenir també el seu pes, no?
Bueno, és que ja el que et dic, si t'hi poses a pensar molt, acabes sent pols.
Ja, és millor no pensar-ho.
És millor, tot i que és inevitable que en algun moment del dia pues pensis en el que vindrà. I el que vindrà és fosc.
I més, sí, i més suposo també pensant en la família, no? Amb la gent que tens al costat, la gent que t'envolta i els que t'estan ajudant en aquell moment.
Mira, la família sempre des del primer moment que he dit que ha sigut el pal de paller de tot aquest procés. Si tens un nucli fort al teu costat, que t'estima, que està amb tu, que et dona força, és molt més fàcil de portar. Però clar, ells també ho passen malament.
Clar.
Perquè van veient que el meu deteriorament, i lògicament, que ells també ho estan vivint en primera persona, això.
Mm-hmm.
Però, lògicament, si estàs sol, té que ser molt dur.
Exacte. I tot això sense ajudes, econòmicament parlant, no també?
Sí, tenim la llei ELA, com bé has dit al començament, aprovada i publicada al BOE des del 31 d'octubre, i a hores d'ara, que jo sàpiga, no hi ha res fet. Sé que hi ha converses, que s'està parlant entre els diferents ministeris implicats i les conselleries, però que ens corre pressa.
Clar.
Això no pot ser una cosa que diu, bueno, ja, quan surti, sortirà. Tu deies molt bé, cada dia moren 3 persones a l'estat espanyol i en portem, des que es va aprovar la llei ILA, quasi 300. Mira, jo vam estar a Madrid el mes de setembre, uns dies abans de que s'aprovés la llei, i el president Sánchez ens va prometre que això seria una realitat i que si convenia faria una dotació especial per poder començar a córrer encara que no hi haguessin pressupostos, i encara no hem vist res. Dies enrere també vam estar amb el president Illa, que ens va també assegurar que la feina seria i que no era un problema d'ells, sembla que ens va venir a dir. Jo li dic, em consta que ja estan treballant, però que hauríem d'anar una mica més ràpid.
Perquè mentrestant vosaltres esteu allà.
Clar, no tenim temps de poder anar especulant amb el temps, perquè és el que no tenim temps.
Clar. Efectivament, vosaltres esteu allà, continueu en el vostre dia a dia amb aquesta malaltia i el vostre entorn igual. No sé si és molt preguntar-li de fons, però econòmicament sense les ajudes això deu ser també un repte a part, no? Com afrontar el dia a dia econòmicament pagant tot el que comporta una malaltia com l'ELA i havent-ho de fer amb el vostre sou, amb la vostra butxaca, sense dependre de res més de l'exterior, no?
Sí, mira, jo sortosament estic jubilat, tinc la jubilació, la meva esposa tampoc no està per edat laboral i ja està jubilada, que amb la qual tens un neguit menys, tens els fills més o menys encarrilats. Però tu pensa totes aquelles persones joves que van a laboral, que un dels dos de la parella ha de deixar de treballar per cuidar l'altre. Són dos ous que no entren. Cap nens petits, cap nens adolescents. És que és impossible. Però és que aquest preu, aquest import que et parlaves de les fases més avançades, que aniran a costar aquests 114.000 euros, que és que això, qui s'ho pot permetre?
Mm-hmm.
Ningú, i llavors, en molts dels casos que es veuen abocats a tenir que decidir deixar de viure, deixar-se anar, perquè veuen que això és una ruïna, i és una situació que no es pot abastar, que és impossible. Qui pot destinar 114.000 euros, bàsicament pels tres sous que necessites diàriament, perquè necessites que a partir de la traqueostomia necessites una persona les 24 hores del dia al teu costat, perquè la traqueo es pot embussar, la màquina es pot parar, poden passar 100 coses, i si no tens algú permanentment al teu costat que ho controli, és que tu eres el que dura un carmel davant de l'escola de... que és una dura escola, que és un risc impensable.
Així és.
Malauradament hi ha moltes persones vulnerables que tenen aquesta situació que deia, que han deixat de treballar, que no tenen recursos, i per ells és per on s'ha de començar. I després per tota la resta que ho necessiti. Però és urgent, per això dic, fem que aquesta situació d'aquestes persones més vulnerables s'acabi d'una vegada, que es posin els diners necessaris perquè es pugui, que es pugui donar una ajuda i acabin de passar per la tessitura de pensar si han de deixar de viure o poden seguir vivint dignament.
Doncs, Ildefons Oliveres, moltíssimes gràcies de debò per parlar amb nosaltres, per haver fet aquest esforç i parlar amb nosaltres sobre, en primera persona, sobretot, perquè molts cops sentim els altres parlar de malalties com aquesta, però no acostumem a escoltar tant els pacients que ho viuen en primera persona i que superen el dia a dia, doncs, amb malalties com l'ELA. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar el focus on s'ha de posar, no? Que és que es donin pressa perquè vosaltres passeu dia rere dia encara amb la mateixa situació sense que aquestes ajudes arribin i tant de bo doncs, aquest futur fosc sigui una mica més clar amb aquestes ajudes, almenys doncs, pugui servir d'alguna cosa, no? Així que donem les gràcies, Ildefons, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i a veure si això es compleix i és la realitat en breu.
Tant de bo que sí.
Avui és el millor dia.
Gràcies.
Avui és el millor dia.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I ara parlem de l'aeroport del Prat, perquè cap a on anirà la polèmica de l'ampliació de l'aeroport del Prat? El Ministeri de Cultura ha comprat la Casa Gomis per posar traves a la seva ampliació. La infraestructura ja ha arribat als 55 milions de passatgers, que es considera el màxim de la seva capacitat, i les entitats economistes insisteixen en que l'ampliació és necessària des del punt de vista econòmic. Però avui volem parlar amb l'Ariadna, que és membre d'Ecologistes en Acció i també de Zero Port, i volem parlar amb ells precisament perquè són l'altra banda, no? Estan en contra d'aquesta ampliació. Ariadna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per cridar-nos.
Igualment a vosaltres per atendre'ns. Clar, vosaltres dieu que dificulta molt més la seva ampliació tot plegat, no? Esteu en contra de l'ampliació i bàsicament què és el que penseu sobre aquesta nova proposta i sobre la compra d'aquesta Casa Gomis, per exemple?
Bé, nosaltres la proposta de la compra de la Casa Gomis ens va arribar per sorpresa perquè no la sabíem que estava en marxa i nosaltres pensem doncs que clarament està bé que es preservi una casa amb un valor arquitectònic i que sigui pública i que a més una casa que té un valor patrimonial important dins del delta del Llobregat i a sobre que s'obri l'accés a la ciutadania. Amb això estem totalment d'acord i tot perfecte, però el fet de que pugui semblar que sigui un impediment per ampliar l'aeroport és així i tampoc és segur que ho sigui, perquè res no t'ho assegura. Ja l'anterior ampliació que es va fer de l'aeroport de Barcelona ja es va traslladar tot una granja amb un gran element patrimonial, la granja Ricarda, que ara està al Prat, i es va traslladar. Amb la qual cosa, bueno, doncs, ve dir el que diem nosaltres una mica, no? Doncs que els elements patrimonials, si realment volen, doncs els poden traslladar. En canvi, els elements naturals, malgrat que ells tenen intenció de fer els elements naturals i els espais protegits, aquests sí que no es poden traslladar i quan es traslladen doncs ja no és el mateix i es destrossen, no? Pensem això.
I sobre el tema... Ui, se sent malament, oi?
No, ara millor, sí. Hola?
Ara millor. Sí, perdona. Vale. I sobre el tema de que la infraestructura, per exemple, de que l'aeroport del Prat ja hagi arribat a la màxima capacitat, no, aquests 55 milions de passatgers... Què en penseu? Clar, creieu que a l'arribar a la màxima capacitat doncs, caldria ampliar-ho o quines altres propostes teniu en ment i creieu que serien més factibles?
Clar, nosaltres pensem que arribar als 55 milions no vol dir en realitat que l'aeroport estigui col·lapsat ni res semblant. Només vol dir que en alguns moments puntuals i amb uns horaris molt determinats està a la màxima capacitat, només en aquests moments. Nosaltres realment el que veiem és que s'ha de plantejar i la classe política s'ha de plantejar realment fins quan hem de seguir creixent. És a dir, si cada cop que una infraestructura es considera que ha arribat a un límit, que també és molt suposar, però bueno, si es considera que ha arribat a un límit, cal anar-la ampliant de forma infinita, perquè en el cas de l'aeroport, seguir ampliant significa seguir destrossant el delta fins que acabi desapareixent, implica també seguir augmentant la contaminació a l'àrea metropolitana, perquè l'aeroport és un gran generador de contaminació a l'àrea metropolitana, implicarà més vols i més contaminació, implicarà seguir augmentant el turisme amb els problemes que ja comporta la ciutat de Barcelona. Llavors, potser la classe política ha de pensar si aquest realment és el camí que volem o si ens hem de replantejar el model de ciutat i el model econòmic que volem. Això és el que nosaltres posem sobre la taula una mica.
I creieu que, per exemple, tal com diu el govern, és possible l'ampliació, en aquest cas, de l'aeroport del Prat i alhora protegir el medi ambient? O no són dues coses compatibles, segons vosaltres?
Segons nosaltres és totalment incompatible. Ja, per un costat, des del punt de vista de la contaminació, ampliar l'aeroport implica més vols, a més volen fer més vols transoceànics, que són els que més contaminen, és a dir, que això ja és incompatible des del punt de vista de la qualitat de l'aire, que per cert tenim ja una sentència del Tribunal de la Justícia Europea contra la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana per tenir un excés de contaminació. És a dir, que per aquest costat és incompatible, però des del punt de vista de l'entorn de l'aeroport de Barcelona és totalment incompatible amb intentar preservar el delta del Llobregat tal com està ara, que ja està molt malmès perquè un 60% del delta està sota el ciment, és incompatible encimentar més el delta del Llobregat i pretendre mantenir uns espais agrícoles i naturals en funcionament. És totalment incompatible. De fet, el que nosaltres pensem és que s'hauria de replantejar, pensant en el futur de la indústria de l'aviació, s'hauria de plantejar un decreixement d'aquest aeroport i desasfaltar moltes parts del delta.
Doncs, Ariadna, membre d'Ecologistes en Acció i Aeroport, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos el vostre punt de vista. Veurem finalment què és el que passa amb aquesta ampliació de l'aeroport del Prat, però sembla ser que encara va per llarg, no?, perquè hi ha a favor i hi ha en contra, així que ara cal doncs, equilibrar aquestes dues parts i veure finalment què és el que es fa. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I atenció perquè Barcelona preveu que comandaments dels antiavalots de la Guàrdia Urbana portin pistoles elèctriques a principis de 2026. Tot i que encara no s'han adquirit i no es preveu poder utilitzar-les fins a principis de 2026, ja es treballa en els protocols. Concretament, el cos policial preveu que siguin comandaments de la unitat de reforç d'emergència i proximitat els qui les portin i només es podran utilitzar si hi ha un risc racionalment greu per la vida o la integritat física. Els agents hauran d'avisar la persona requerida abans d'utilitzar l'eina i l'actuació s'enregistrarà automàticament. Hablamos sobre el tema con Eugenio Zambrano, del CESIF, de la Guardia Urbana. Eugenio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la Guardia Urbana, ¿cómo veis que a partir del 2026 podáis utilizar estas pistolas eléctricas?
Bien, pues lo vemos como una herramienta muy necesaria, ¿no?, en el día a día, que se incorpore con el resto de herramientas policiales que ya disponemos, ¿no? Porque es verdad que de manera proporcional, ¿no?, y con la congruencia que se deben de utilizar y la oportunidad en cuanto al medio de los que disponemos, pues se incorpora para situaciones en las que no estaría adecuadamente, a lo mejor, utilizar otro tipo de herramientas policiales. Por lo tanto, atiende este requerimiento, o sea, esta incorporación de esas herramientas atiende a este requerimiento que desde CESIF hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Llega pues con algo de retraso, pero tenemos que celebrar que finalmente pues bueno se incorpora en nuestro cuerpo policial y la verdad es que estábamos ya esperándola con un cierto deseo ya.
Y sobre el hecho de que se tenga que utilizar en caso de riesgo extremo o que, por ejemplo, se tenga que grabar, que automáticamente, ¿no?, porque se ve que salta automáticamente la grabación en el momento en el que sacas la pistola de los bolsillos, ¿eso qué os parece? ¿Es más seguridad para vosotros? También supongo que, en este caso, para la persona que lo reciba, es una seguridad para ambas partes, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, ya las cámaras de grabación ya las tenemos incorporadas paulatinamente, se han ido incorporando como una herramienta también más de dotación individual para los policías, ¿no? Incluso le estamos pidiendo, en este caso, al Ayuntamiento de Barcelona que lleguemos todos a tener una cámara unipersonal de dotación para grabar nuestras intervenciones. La pistola también tiene este método de grabación y todo eso pues bueno nos permite trabajar con una total transparencia, sin ningún tipo de temor a que se pueda poner en duda, ¿vale?, un uso, en este caso, pues bueno, injustificado de cualquier tipo de herramienta. Uh-huh. Por lo tanto, todos estos sistemas de control, nosotros los recibimos bien, no hay ningún problema.
Y antes de que se aprobara esta medida, ¿necesitabais, por ejemplo, que se aprobara algo así? ¿O vosotros en el cuerpo de la Guardia Urbana pedíais que existiera pues un tipo de medida como esta, más seguridad en este caso, más a vuestro favor, ¿no?, para que podáis usarla en caso de que haya un riesgo elevado? ¿Necesitáis, creéis realmente que necesitáis estas pistolas? Tal y como sí, está, sí, por ejemplo, hoy en día Barcelona.
Sí, de hecho, mira, hay un total de en torno, ¿no?, a unos 280 municipios que ya disponen de este tipo de herramientas policiales. Podemos hablar de policías de la dimensión de Barcelona, como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Toledo, Granada, Sestao y otros municipios de aquí de Cataluña, ¿no?, que ya tienen este tipo de herramientas policiales y son muy adecuadas para el trabajo que venimos realizando. Nosotros debemos de atender a unas ciertas amenazas a terceras personas y también hacia el propio cuerpo policial, en la que debemos de disponer pues de todo tipo de herramientas policiales para poder neutralizar estas amenazas en favor de los ciudadanos o de la propia policía, causando el mínimo daño posible, en este caso, a esa persona que ejerce esa amenaza. Entonces, a ver, hay situaciones en las que, por ejemplo, pues no debería de utilizarse la pistola taser, que es en definitiva es un dispositivo de eléctrico, ¿no?, de transmisión de impulsos, bueno, que afectan en este caso al funcionamiento de las capacidades motrices del organismo, ¿vale?, en tanto que envía impulsos eléctricos de alto voltaje y de bajo amperaje, ¿no?, y de corta duración, que interfieren en las señales que se envían al cerebro, ¿no?, e incapacitan al sistema nervioso y motriz de forma temporal, o sea que no hay ningún perjuicio. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de herramientas que se deben de utilizar en otras amenazas, como son las lanzadoras, como son las pistolas de pimienta, que también las estamos reclamando, como son las armas largas, que también las estamos reclamando, es que se deben de incorporar este tipo de herramientas últimas que acabo de citar a la policía. ¿Para qué? Bueno, pues para que en determinadas situaciones pues no podemos utilizar las pistolas taser o las pistolas, en este caso, de el arma de fuego o la defensa, y sí estas otras que acabo de citar, que se deben paulatinamente de seguir incorporando, en este caso, para las dotaciones policiales operativas que trabajan en vía pública.
Por lo tanto, aún quedan muchas medidas por aprobar, ¿no?, y muchas que continuáis pidiendo porque son necesarias a día de hoy desde la Guardia Urbana. Muchísimas gracias, Eugenio, por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión del tema, y hablaremos también a principios de 2026 para ver cómo va esta incorporación y en qué casos, por ejemplo, se ha ido utilizando. Gracias, Eugenio Zambrano, muchísimas gracias, que vaya bien.
A ustedes, gracias, adiós.
Y sobre el tema de las pistolas eléctricas, hablamos también con Gonzalo de Oro, que es el presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, hablamos de esta aprobación, ¿no?, de que Barcelona prevé que los mandos de antidisturbios de la Guardia Urbana lleven pistolas eléctricas a principios del año 2026. Vosotros, por ejemplo, desde el partido, ¿cómo veis que se haya aprobado esta nueva medida de cara al año que viene?
Pues lo vemos, ¿qué te diría yo? Un poco estafa, y te voy a decir por qué. Nosotros fuimos los primeros en proponer hace ya más de un año en el Ayuntamiento de Barcelona que la Guardia Urbana pudiera llevar pistolas taser, tal como llevan los mozos de escuadra o un montón de policías municipales en el conjunto de España, pero también incluso en Cataluña. El problema es que nos parece ridícula la cifra de 22 pistolas taser para una plantilla de 3.000 agentes de la Guardia Urbana. Creemos que no tiene sentido que las pistolas taser las tengan los mandos. Y creemos además que estas deberían estar en la calle. De lo que se trata con las pistolas taser es que un agente de la policía no tenga que usar nunca o prácticamente nunca un arma de fuego. Si las pistolas taser que se compran son solo 22, repito, para una plantilla de 3.000 personas, y encima la van a llevar, digamos, los jefes, o van a estar en un despacho guardadas, creemos que no tiene ningún tipo de sentido y que es un brindis al sol. Y repito, y nosotros fuimos los primeros que las solicitamos en su día. Se nos tachó, como siempre, de alarmistas, de fascistas, de todo de lo que se nos suele tachar. Al final el ayuntamiento, bueno, pues nos ha hecho caso. Bienvenidos a Vox, ya nos gusta que nos hagan caso, aunque nos parece un poco ridículo que cuando nosotros lo propongamos nos digan que no por norma. Pero hombre, si lo hacemos bien. 22 pistolas taser nos parece pues una cifra insignificante.
El reglamento ya indica, ¿no?, que se tendrán que utilizar solo en caso de que exista un riesgo extremo, ¿no?, racionalmente grave para la vida o la integridad física de las personas, y que los agentes tendrán que avisar previamente a la persona requerida antes de utilizar la herramienta, ¿no?, y que también se grabará la actuación nada más sacar la pistola, en este caso, pues del bolsillo. ¿Esto os parece correcto?
Nos parece exagerado. Realmente de lo que se trata es que los agentes de la Guardia Urbana estén bien protegidos, que tengan un arma que no es letal y que sin embargo es efectiva. De lo que se trata, repito, es de que un agente de la Guardia Urbana no tenga que utilizar prácticamente nunca un arma de fuego, porque un arma de fuego sí es letal y es mucho mejor siempre utilizar un taser que un arma de fuego. Ahora, si para utilizar el taser hay que preguntarle el carnet de identidad a la persona que estás apuntando, si tienes que decirle todo un reglamento en catalán y en castellano, y si resulta que el arma la tiene uno de tus jefes y tienes que llamar por teléfono para que te la lleve, nos parece completamente ridículo. Un arma tiene que ser algo que lleve pues un policía a mano y que cuando tenga que usarla la pueda usar. Se supone que los policías ya están capacitados para usar un arma de fuego. Pues si están capacitados para utilizar un arma de fuego, un arma que no es letal, como es el caso de un taser, creemos que toda esa burocracia es completamente absurda.
Hay descritas algunas normas de actuación de seguridad, ¿no? Como por ejemplo no dirigir el láser hacia los ojos, ni disparar al cuello o a otras partes del cuerpo en ese momento, supongo que de tensión, ¿no? Teniendo en cuenta que en según qué lugares tampoco se va a poder utilizar, ¿no? Como por ejemplo manifestaciones o concentraciones en las que haya peligro para terceros. Es un momento muy difícil, ¿no? Que pasa todo muy rápido y que tampoco se va a poder saber y calcular con exactitud pues la actuación policial en este caso, o dónde va a parar la pistola taser. No sé vosotros qué opináis al respecto, pero también es obligatorio después garantizar asistencia médica a esa persona, avisar de que vas a disparar, o sea, todo un seguido de recomendaciones y de obligaciones a la vez, que no sé si serán factibles. No sé vosotros qué opináis sobre esto.
Pues estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. No tiene ningún sentido que, primero, que no se confíe en la policía. La policía es gente formada, la Guardia Urbana es una policía muy profesional, pero muy profesional. Insisto en ello porque es importante ponerlo en valor, y es una policía que está perfectamente formada, sabe cómo actuar en cada ocasión, y ellos mismos, a pesar de que, como tú bien dices, en la calentura del momento, ¿no?, y en la tensión del momento, pues uno actúa un poco como puede, ellos no son una persona normal de la calle, son personas preparadas para actuar en momentos de tensión, y ya saben que igual que hacen con un arma de fuego, no apuntar a la cara, no apuntar a órganos vitales, en fin, es algo un poco ilógico que se desconfíe de policías profesionales y que no se les permita pues actuar acorde a las necesidades. Es decir, si hay una persona que está cometiendo un delito y la policía la lleva encima del arma, que es lo que debería ser, pues evidentemente antes de utilizar un arma de fuego que es letal, lo lógico es que la apunte con el taser, y que si no tiene más remedio, pues que la use, que lo único que va a hacer a la otra persona es pegar una pequeña descarga eléctrica que la dejará inmóvil unos segundos para que el policía pueda luego pues ponerle los grilletes o lo que sea, ¿no? En fin, yo creo que hay que confiar más en la Guardia Urbana, que es una policía, repito, muy profesional, y al igual que la llevan pues muchos cuerpos policiales, entre ellos los Mossos d'Esquadra, y repito, hay muchas policías locales de Cataluña, la Guardia Urbana de Barcelona no son ni más lerdos, ni más tontos, ni más incapaces. Así que hay que darles confianza y de una vez por todas darle galones a la policía para que en casos de necesidad pues puedan defenderse y puedan protegernos a todos.
Uh-huh. Y ya para acabar, Gonzalo, ¿creéis que falta alguna medida más, alguna medida de seguridad más aparte de esta arma? ¿Creéis que hay algo que aún falte en los cuerpos policiales para garantizar la seguridad de todos en general?
Yo creo que lo que más necesita la policía hoy en día es galones por parte de sus jefes y confianza. Desde el Ayuntamiento de Barcelona llevamos ya casi 10 años en los que, digamos, tanto Colau como Collboni con más disimulo, pero está en la misma línea que Colau, desconfía de la policía y los tratan un poco como si fueran los enemigos, ¿no? Hay que tener muy claro que la policía está para defendernos, que está formada por grandes profesionales, que ellos están trabajando en una profesión en la que tienes que tener pues un cierto amor por esa profesión, porque no es una profesión fácil, no es una profesión, digamos, normal. Necesitas un amor a la sociedad y un espíritu de sacrificio extra, y hay que confiar en ellos, hay que darles galones. Y repito, salen de academias donde salen muy bien preparados, son personas que pasan controles psicológicos, son personas que están completamente formadas, que están constantemente haciendo cursillos de renovación y actualizadas, y hay que confiar en ellos. Ellos son muy profesionales, y lo que hay que hacer es ponerse, un alcalde o un gobernante siempre tiene que estar al lado de su policía y nunca tenerla, como se tiene en Barcelona, siempre en tela de juicio.
Pues,
y lo más importante, más que las armas o más que digamos el equipo que pueda tener un policía, lo más importante es que pueda ejercer su labor de policía con total libertad y no dar por hecho que un policía, por el hecho de serlo, tiene que abusar. Hay excepciones, como en todas las profesiones, de policías que no lo hacen bien, pero son excepciones, y no podemos tratar a los policías como si fueran pues personas peligrosas, porque ellos son los garantes de nuestra seguridad.
Pues Gonzalo de Oro, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por atendernos y por opinar sobre este tema, que seguramente a principios de 2026 ya tendremos en las calles de la ciudad. Gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Continuem d'aquí no res per conèixer una marca de joieria que celebra 20 anys amb iniciatives molt interessants en el sector del luxe i la moda.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Mi definición de amor es mirar a alguien y sentir que por fin llegaste a casa, aunque lleves toda la vida de viaje. Soy de Freds, escritor.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Feta la feina a la Copa, ara toca descansar i agafar forces, que això no para. Nosaltres continuem en forma per viure el millor futbol del món.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego, aquest diumenge, des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Pepe Prieto, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Es diu Plata de Palo i és una marca de joieria que celebra 20 anys amb dues iniciatives molt clares des dels seus inicis. La firma española de joyería artesanal Plata de Palo celebra 20 años de trayectoria con una apuesta firme por la sostenibilidad y también la inclusión social, además teniendo en cuenta que un tercio de su plantilla está formada por personas en riesgo de exclusión, una iniciativa poco común en el sector del lujo, por ejemplo, y también en la moda. La marca ha mantenido su esencia artesanal con talleres en Córdoba y también en Barcelona, y ha pasado a estar liderada por Sergio Ortega y con Cristina Estampa, que hoy lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco cómo han sido estos 20 años detrás de Plata de Palo y también los objetivos que tienen de cara al futuro. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Antes que nada, enhorabuena por estos 20 años con una marca de joyería, ¿no? Porque no es nada fácil mantenerse en este sector. Y por Plata de Palo, porque el nombre, ¿de dónde sale?
Mira, gracias por la enhorabuena. Es verdad que no hay muchas empresas, ¿no?, que consigan sobrevivir, y más en una categoría tan competida. Uh-huh. El nombre sale porque originariamente Plata de Palo, cuando se fundó hace 20 años, sus piezas principalmente usaban dos materiales. Uno era la plata y el otro era el ébano. Entonces, de ahí el fundador pensó que al final podía combinar los dos nombres, ébano, pues la madera, un palo de madera, y de ahí, pues con la expresión, ¿no?, de pata de palo, pues el combinar la plata y el palo que era del ébano en una misma palabra, que era plata de palo. Uh-huh. Y así es como este nombre pues tuvo su origen y ya pervivido como marca a lo largo del tiempo.
Y ya 20 años, ¿no?, de esta marca, y además haciendo un trabajo también muy importante, no solo a niveles de moda, ¿no?, y de joyería, sino que también personal, ¿no?, por esta inclusión social, ¿no?, y con vuestra plantilla formada por personas, ¿no?, en riesgo de exclusión. También supongo que esto lo empezasteis a hacer por algún motivo. ¿Teníais, por ejemplo, alguna historia personal que os afectaba especialmente, o simplemente como una misión de hacer algo importante por esta gente?
Sí, mira, te explico. Plata de Palo, nosotros cogimos el traspaso hace unos meses. Nosotros somos dos personas que veníamos de un mundo, de una carrera profesional en multinacional, y queríamos coger un proyecto propio, y nos encantó esta marca, que es una marca que tiene un estilo muy especial, con mucha personalidad dentro de la categoría, y le quisimos dar un enfoque especial a este proyecto, que además de ser una empresa, ¿no?, que creciera, que fuera rentable, que tuviera este componente social, que para nosotros es importante. Entonces, lo hemos querido definir en dos aspectos. Uno es el que nuestra plantilla pues fuera una plantilla diversa, donde todo el mundo tenga cabida, obviamente con toda la valía profesional de todas las personas que conforman el equipo, pero que el hecho de tener un origen o unas capacidades o venir de un entorno X, pues no fuera una barrera a la hora de entrar en la empresa. Y es por eso pues que al final nosotros pensamos que en el equipo tiene que haber personas de diferentes componentes, y tenemos pues a personas que a lo mejor venían de un entorno en riesgo de exclusión social, o que tienen capacidades diferentes, o que son de una determinada edad, ¿no? Y es algo que queremos mantener y que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y el otro componente social es que en las colecciones que vamos a ir lanzando de ahora en adelante, cada colección estará asociada a un fin social. Nuestras colecciones están asociadas con diferentes geografías del mundo, porque siempre la marca se ha alimentado del exotismo y de la riqueza que tenemos a nivel mundial, y tendrá asociada una causa social, y parte de los beneficios se donarán a esa causa.
Eso, Cristina, dice mucho de la marca, ¿no? Y dice mucho de los trabajadores que hay detrás, como vosotros, ¿no? De estos, tanto tú como también Sergi, ¿no? Que imagino que estará también por ahí, ¿no? Que habéis formado todo este equipo. Y sobre todo en un sector, no en un mundo, el de la moda, hablamos ahora de joyería, pero en el mundo de la moda en general, que es muy difícil, ¿no?, ver, por ejemplo, esta inclusión, esta apuesta también, por ejemplo, por la sostenibilidad. Sí que es cierto que de hace un tiempo para acá se va viendo más, ¿no?, y se va abriendo más camino, pero aún así son iniciativas poco comunes en estos sectores, y dice mucho de vosotros, ¿no?, que desde un principio apostéis por esto. Y sobre todo, sí, dime.
Mira, para nosotros pensamos, y quizá también un poco por la trayectoria que hemos vivido, ¿no?, de al final estar en multinacionales, y al final es un poco el mundo al que vamos, ¿no? Hay muchísima globalización, y nosotros creemos que al final, dentro del mundo en que vivimos, pues un poco que se vuelva a dar valor, ¿no?, a lo que está hecho de forma artesanal, a lo que está hecho aquí, ¿no?, con mucho esfuerzo, con mucha pasión, donde al final todas las personas pueden tener cabida trabajando, y donde hay un fin más allá, que además del lucrativo, pues haya un fin social, que tiene que tener cabida, ¿no? Porque al final, si solo vamos a los procesos industriales y a las grandes empresas globales, pues se pierde, ¿no?, la esencia del comercio local, de lo hecho aquí, de lo artesanal, y esto es importante, ¿no? Y luego la parte sostenible, obviamente, es crucial, ¿no? Ya es indispensable en el mundo en el que vivimos, porque si no, de aquí a unos años no tendremos mundo que dejar a nuestros hijos.
Así
entonces,
es.
Pues, no tener grandes stocks, sino que fabricar unidades limitadas, que el packaging sea sostenible, que los materiales sean reciclados en su gran mayoría, pues eso también es un componente importante. Y al final, el mundo en el que operamos es el que es, pero se puede operar de otra forma, ¿no? Cuidando más los detalles del proceso de producción y el equipo y la manera como haces las cosas. Y nosotros pensamos, bueno, para nosotros es como nuestra manera de entender que se pueden hacer los negocios de otra manera también.
Claro. Y en un mundo en el que todo está en constante cambio y sobre todo afecta mucho todo esto a los comercios de proximidad, ¿no? Y a las pequeñas empresas. ¿Qué objetivos tenéis de ahora en adelante? Porque tenéis iniciativas como estas que comentas muy prometedoras, pero de ahora en adelante, del mismo modo que habéis hecho todo esto, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer para mejorar también pues la sociedad en la que vivimos, que al final indirectamente también lo estáis dando a conocer? ¿Qué retos tenéis dentro de unos años o para los próximos 20, por ejemplo?
Bueno, nosotros un poco la idea ahora es, acabamos de coger el traspaso de esta marca, es afianzar la empresa y la visión que tenemos futura es que estas palancas que hemos definido, ¿no?, de continuar con una producción artesanal, con una producción local, sostenible, con un equipo diverso, ¿no?, de diferentes fuentes y con un componente social que podamos dar parte de los beneficios a causas sociales, pues que esto se afiance, obviamente, pues ganando en distribución tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y estamos trabajando en esta dirección, ¿no?, para consolidar el proyecto y para que de aquí 20 años pues siga siendo una pequeña y mediana empresa, pero con un crecimiento sostenible y rentable a la vez, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos marcados en esta dirección de crecimiento, pero siempre respetando estos pilares que para nosotros son importantes.
Muy bien. Y ya, Cristina, para acabar, por ejemplo, el perfil de compradores, ¿no?, los clientes que vienen a Plata de Palo a comprar joyas, ¿cómo son? ¿Hay edades específicas? ¿Compran más mujeres que hombres? ¿Qué es lo que podéis ver haciendo un análisis, por ejemplo, de vuestros compradores?
Sí, el Plata de Palo, más que para una edad determinada, sobre todo va, y más que una marca de complementos, define un poco un espíritu de vida, ¿no? La gente que le encanta Plata de Palo es gente que tiene las cosas muy claras, que quizá porque ya ha probado muchas cosas en la vida y también se ha equivocado y se ha tenido que volver a levantar, ¿no? Pues tiene muy claras las cosas y realmente mucha personalidad, y entonces no le importa pues lo que piensen o lo que pueda decir la gente, y realmente disfruta pues viviendo sus sueños y luchando por ellos y diciendo cómo le gusta, diciendo las cosas que le gusta. Y un poco a nosotros nos encanta este espíritu de vida, ¿no?, de la gente que lucha por lo que cree, que no tiene tapujos, que no tiene filtros, y precisamente en este sentido estamos retrabajando, ¿no?, un rebranding de la marca para animar y empoderar a la gente a que siga, ¿no?, este espíritu de los clientes de Plata de Palo, ¿no?, a que se anime a vivir la vida y a luchar por lo que cree y por sus sueños.
Pues, Cristina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo han sido estos 20 años y sobre todo la manera de pensar por la que habéis apostado durante todo este tiempo. Gracias, y seguiremos también pendientes de los próximos años que vengan. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros en vuestro programa.
Gracias. Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta a adolescents. I, en part, també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no?, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, ADCAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hi ha grans per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i a més, com tu bé deies abans, no? Quan vas començar la fitness o un gimnàs es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran, doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Mm-hmm. Aquesta és una realitat que és palpable i a més les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un perquè o no?
Jo diria que existeixen diversos perquès. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que jo diria que ha existit sempre. No? És a dir, jo quan era jove doncs, també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viene d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però sí, com sigui, la pressió estètica existeix sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força, i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'una certa doncs, imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs perquè això és una de les idees d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
Ostres, el gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent, no? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món. No? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes que té, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no? I esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament ell mateix doncs l'acceptarà, aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la fèiem més habitualment o quan teníem, érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant, estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que hauríem de posar en valor, no? És a dir, escolti'm, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar els gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sols sense tenir un adult supervisant-ho i poden existir, imagino, riscos, no? Per la salut, no? També pel fet de, suposo que el creixement, no? Depèn de quin exercici de força es faci. però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte, segons com es faci l'exercici, i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa. Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a les xarxes socials. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de risc, perquè si cau una pesa al peu també és un risc al final, però diguem-ne que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega que pugui, sobretot, afectar l'articulació de l'esquena, no? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs, hi ha supervisió, hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot, amb el gest tècnic. Perquè moltes vegades, quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molt més quilos, el que acostumem a fer és tibar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
I llavors, aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem demanar-li suport en els tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí, no flipar-se, diguem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, ja et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no, aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no, quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Sí. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant nois com noies, han incrementat molt la seva presència als gimnasos, però els nois més, val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
Uh-huh. I des de DECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Mira, nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des del 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet o el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència els esports tradicionals, com el futbol, bàsquet o voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos, fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra... Ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves... les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així, les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no?, per evitar, doncs, aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateix deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple els carregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir l'assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim, doncs, que ens assessorés bé, de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fets, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs, August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona, aquí, al matí del cap de setmana, parlem també de la situació que viu actualment el sector agrari a Catalunya.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que disfrutan a lo grande, con hasta un 40% de descuento en televisores desde 48 pulgadas. Así son las ofertas límite, del 6 al 9 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho anunciem abans de la publicitat. Ha arribat ara el moment de parlar del sector agrari, de quina és la situació amb la que està actualment aquí, en ple 2025. Ho expliquem al matí del cap de setmana. Un any després de les grans tracturades i mobilitzacions, el sector agrari continua denunciant la inacció de l'administració. Tant pagesos com ramaders manifesten que, malgrat les protestes i el compromís de les associacions, la burocràcia persisteix i la paperassa, doncs, empitjora les dificultats per aconseguir un relleu generacional. L'Associació Agrària de Joves Agricultors ha fet un balanç crític del darrer any, ressaltant que, a més de la burocràcia exagerada, s'han produït també reduccions importants en els preus de venda de productes clau. Per exemple, preus com els de les pomes Golden, que han baixat fins a un 31,25%, i la mongeta tendrà gairebé un 20% en comparació a l'any anterior. Aquesta situació, com dèiem, agrava la crisi del sector, on la sequera i els elevats costos de producció ja complicaven la rendibilitat. A més, també es veu amenaçat el sector ramader per la possible reducció de la jornada laboral. El secretari general de SAGA ha alertat que aquesta mesura podria convertir-se en un hàndicap per les explotacions que depenen d'un gran nombre d'hores de treball per garantir la seva viabilitat. Avui, sobre el tema, perquè ens faci 5 cèntims, volem parlar amb el president nacional de JARC, l'Associació Agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb el Joan Carles Massot. Joan Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, vosaltres teniu com a objectiu, abans de res, exposar les dificultats administratives de les que parlàvem, no?, i de les i que afronten els joves agricultors, oi?
Sí, bueno, de fet sí, no? Això són coses ja que estem fent ja des de fa més de 20 anys, no?
Però sobretot, sobretot amb la situació que hi ha ara, no? Encara més sí. Aquest objectiu, no?, i aquest repte per endavant, perquè la situació que esteu vivint és complicada, oi?
Aquests moments estem venint d'un any de mobilitzacions, que va haver unes mobilitzacions importants a nivell europeu, amb la qual cosa pues, van crear una sensibilització dins de l'administració i dins de la societat europea, no? Perquè al final era una mobilització europea, no? Reivindicant uns temes ja pues, que són històrics, no? Amb els quals amb alguns anem avançant i els altres estem negociant. No? Avui per avui, arran d'aquesta mobilització, pues clar, fa un any, i el tema burocràcia, com tu has comentat, és un tema que està molt pendent, no sols al sector agrari, sinó que amb el propi sistema, no? La burocràcia sempre és forta quan vols fer una nova activitat o quan vols fer qualsevol gestió, ni que sigui particular a nivell d'usuari, no? I això és una de les coses que estem reivindicant el sector agrari, perquè és prou important per intentar simplificar-la. Estamos en ello, i això s'està treballant a nivell de govern, ho estem fent a les taules, no? Nosaltres estem representats com a organització representada, i això ho fem en continuïtat. Arran d'altres mobilitzacions anteriors, se n'han aconseguit de coses, evidentment que se n'han aconseguit de coses. Jo vull ficar-ne una en valor, que és la llei de la cadena alimentària. Fa 3 o 4 anys va haver una gran mobilització a nivell estatal, amb la qual nosaltres pertanyem a una organització estatal, amb el qual es va aconseguir ja plasmar damunt de la taula l'activació de la llei de la cadena alimentària. I això en aquests moments ja té uns resultats fefaents, no? Inclús s'ha creat una entitat de control amb el qual ja s'han aplicat gairebé 2 milions d'euros en sancions per incomplir aquesta cadena alimentària. I això ja s'ha vist reflectat amb els preus i amb la realització dels contractes i garantir, diguéssim, els costos de producció als productors. Això ja ha estat un pas molt important en el qual, evidentment, s'ha d'anar polint aquesta llei, però ja és un referent a nivell europeu. Ja hi ha països europeus que intenten copiar, volen copiar aquesta llei per assegurar que tota la cadena de la vàlua de valor dels productes estigui garantida des de la producció fins al consumidor, no? Uh-huh. Aquesta és una fita important que s'ha aconseguit. Evidentment que se n'ha de aconseguir més de coses. Pràcticament, aquesta setmana tenim taula agrària amb el qual hem de tancar ja els ajuts per la sequera que provindran del fons agrari que s'ha aconseguit, diguéssim, que el govern fiqués a moderat taula. Un fons de 45 milions anuals que ve procedent de les renovables, dels beneficis de les nuclears, i això farà de que el sector agrari disposi d'un pressupost de 45 milions d'euros anuals dins del pressupost que té agricultura per, diguéssim, per garantir les inversions i la incorporació de joves. I ara pues, s'utilitzarà enguany per intentar pal·liar els efectes de la sequera de l'any 2024 i que encara va quedar en remanent. En aquests moments, què podríem dir com va el sector agrari? El sector agrari en aquests moments està en una situació de preus continguts, els costos, evidentment, estan pujant, però, de moment, evidentment, va a barris, hi ha sectors que pateixen més que d'altres, els sectors càrnics jo crec que estan funcionant molt bé, el sector de la fruita farà enguany unes bones liquidacions, tot i que ha baixat la producció, però estem atents en tot el que pugui passar i, sobretot, defensant al màxim el sector perquè quedi garantida la seva viabilitat i la seva continuïtat. I per això apostem, sobretot, en el relleu generacional, que creiem que és bàsic per mantindre l'activitat agrària. Vull dir, tothom és lliure d'entrar en aquest sector, però sí que volem demanar prioritat, sobretot, a la incorporació de joves i als professionals perquè s'aposti per aquestos amb el pressupost de què disposa el Departament d'Agricultura.
Fins ara, entorn al relleu generacional, s'havien promès ajudes o s'havien proporcionat ajudes o és una, doncs, una part d'aquests problemes que realment doncs, s'ha de fer com més implicació per part de l'administració, s'han d'implicar més?
El rellotge nacional, la incorporació de joves, és prioritari. Per nosaltres com a organització és prioritari i així ho encomanem a l'administració. I l'administració ho té molt clar, que el rellotge nacional ha de ser prioritari. Evidentment que s'hi ha de ficar més recursos, un jove s'hi ha de ficar, un jove que es vulgui incorporar o que vulgui seguir o succeir una explotació, s'hi ha de ficar una catifa vermella perquè ho tingui fàcil. Evidentment, s'hi ha de demanar un pla de viabilitat. No tot ha de ser parar la mà i invertir, no? Sinó que hi ha d'haver un pla de viabilitat i hi ha d'haver resultats en tot això, no? Però, evidentment, que és una de les prioritats de nostres com a organització i està clar de que això el govern ho té molt clar. Ara, nosaltres apretarem perquè s'hi fiquin els màxims mitjans perquè hi hagi una continuïtat de rellotge nacional.
Uh-huh. I quines dificultats burocràtiques resulten més greus en la gestió d'aquestes, de les explotacions de joves agricultors? Quines són les més difícils?
De joves i de tots, no? Avui pues, hi ha molta paperassa en el tema de justificar els cultius. Evidentment estem cobrant, si es cobren uns ajuts s'ha de justificar i això fa falta burocràcia i justificar tot el que estàs fent. Però, a veure, jo ens sembla molt bé que hi hagi un control, que passi que el control avui en dia el que necessitem és que sigui molt més simplificat, molt més fàcil. Sí que en aquests moments estem en un temps de digitalització i això acabarà facilitant-ho tot. Evidentment, hi ha una part del sector que està en bretxa digital, o sigui que no està preparat i capacitat per això, però sí el que es demanarà és de que s'hi digitalitzi tot i tots els joves que s'acaben incorporant i tota la gent que s'acaben incorporant quedi debidament formada per poder adaptar-se a la digitalització i per això també faran falta recursos.
Mm. I com veus, per exemple, el futur, parlant d'aquesta digitalització, com veus el futur del sector agrícola?
El sector agrícola jo crec que és estratègic i això es veu a les polítiques globals, no? Amb els acords amb els tercers hi ha molt interès en el sector agrari. Sempre ho han dit que el sector agrari acabarà sent un sector estratègic per damunt de l'energètic, perquè al final es tracta d'alimentar la població mundial i cada vegada més població i cada vegada hi ha població que té més a l'abast dels aliments. I això vol dir de que d'una manera o d'una altra hem de continuar amb l'activitat i d'una manera o altra s'ha de continuar potenciant la productivitat. I per això hi ha molta aposta i molta estratègia en el sector agroalimentari i jo crec que serà una economia de futur i per això, i això el primer que ho ha de fer és creure-se la comunitat europea, Europa, no? Si Europa se ho creu i creu en la sobirania alimentària, ha d'apostar per la producció dels productors d'Europa i per això s'ha d'aplicar polítiques per garantir aquesta sobirania alimentària.
Mm-hmm. Doncs Joan Carles Massot, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquesta situació després de les grans mobilitzacions que van haver-hi i les tracturades de just fa un any. Gràcies per parlar amb nosaltres i actualitzar-nos el tema.
A vosaltres, moltes gràcies.
Barcelona ha acollit aquesta setmana la Fira del Joc, de les apostes i també dels casinos més grans del món. En parlem sobre aquesta Fira del Joc amb el Carlos Duelo, el president de la patronal del joc, sobretot també en un moment en el que el nombre de joves que juga online ha crescut des de la pandèmia fins a un 41%. Avui parlem amb ell perquè ens expliqui aquesta fira, com ha anat, no?, que ha durat 2 dies i que ens faci un balanç de tot plegat. Carlos Duelo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta fira, no?, que és fins al dia d'avui, no?, el món del joc i les apostes, i parlem sobretot d'aquest increment entre els joves, no?, que creix un 41% el nombre de joves que juga online. Quin balanç feu de la jornada d'enguany?
Bé, aquesta fira és la primera cop que es celebra aquí a Barcelona. Abans es celebrava a Londres, és la fira més important del joc a nivell mundial, possiblement, i traslladar-la i acollir aquí a Barcelona la fira jo crec que és un èxit per la ciutat, no? El volum de visitants de fora i de metres d'exposició fa que sigui una fira dels nivells doncs, d'un esdeveniment similar al que pot ser el Mobile, no? Per l'impacte en la ciutat i per l'impacte en general econòmic, no? Llavors jo crec que és un èxit per una banda, no? Per una altra, al final és una fira estrictament professional, és una fira on es veu la innovació, la tecnologia, el que és el joc en real. Realment jo crec que val la pena inclús veure-la per tothom, no? Perquè al final es veu que l'activitat del joc normalment és molt enfocada en determinada l'externalitat negativa i ens oblidem que aquesta oferta, si hi ha una fira tan gran i amb tanta presència en metres, expositors i en visitants, és perquè l'activitat del joc és una activitat molt normal, no? I que la gent juga per entreteniment en general i que per això doncs, hi ha aquests esdeveniments tan grans perquè hi ha molt usuari, no? I no ens n'anem a l'anècdota.
Per
una altra banda, sí.
Digue'm.
No, que estaves parlant de l'increment dels joves en el joc online. Bé, jo crec que això és la pròpia naturalesa, no? Del que és no és el joc online, sinó tot el comerç online o tota l'activitat online, lògicament. És més fàcil que sigui el jove, les persones més joves, les que puguin fer ús, no? I l'activitat en general, no? Online, a vegades parlem de percentatge, dels percentatges doncs no sempre són explicatius, no? De lo que és la realitat. Si parlem del joc en general, no? Que seria el que hauríem de parlar, els volums de joc, actualment, doncs encara el 2024, el tancament del 2024, no s'han recuperat els nivells de tot el joc que teníem prepandèmia, no? Llavors jo crec que això és el significatiu, que estem en volums encara en quantitats inferiors a les del 2019, per exemple, no? I això que vol dir? Que hi ha, bueno, lògicament, un traspàs de categories, no? Doncs hi ha categories que pugen i altres que baixen, no sé, les apostes potser pugen, i el joc online, com Canal 9, doncs també puja, però hi ha altres, doncs, com poden ser les màquines, els bars, o poden ser els bingos, doncs que van baixant, no? El que passa és que hi ha una adequació, diguem-ne, dels públics en diferents canals.
Tenint en compte aquest percentatge del que parlàvem, no, d'aquest 41% que augmenta entre els joves des d'abans de la pandèmia, ha canviat, per exemple, les franges d'edat de la gent que juga o es manté estable, per exemple, en una xifra en concret?
Sí, no, si agafem les dades del Ministeri, que jo crec que del Ministeri de consum, no? Doncs els informes que ells mateixos fan, el que s'evidencia és que l'edat d'inici, doncs no, al revés, ha pujat, no? És més alta de la que fa 4 o 5 anys, i per una altra banda, doncs que l'edat mitjana doncs també es manté, vull dir que al final és un comportament molt, molt normal el de la demanda de joc, no?
D'acord. Clar. I sobretot moltes empreses, molt turisme, no?, aquests dies aquí a Barcelona, perquè clar, no oblidem que ve de Londres aquesta fira que s'ha instal·lat aquí a la ciutat dos dies, no?, perquè han sigut molt poc temps, molt pocs dies que ha estat aquí a Barcelona, i que ha plegat doncs més de 600 empreses del sector, 200 organismes reguladors. Ha tingut la xifra també, no sé si haurà superat fins i tot els 55.000 visitants de molts països diferents, no? Això també bo per la ciutat, no? En qüestions de turisme, en qüestions de visites i en qüestions de vendes, no?
Completament. A veure, és una fira. Barcelona és un atractiu claríssim, no? Londres també, però Barcelona té molts al·licients, doncs, per totes les persones que venen de fora. No les enumeraré, no? Però totes les sabem, no? Cultural, gastronòmic, d'oci, de clima, d'oferta, en tots els sentits, no? Llavors, Barcelona és un atractiu gran. A més, Barcelona, respecte a el que és el sector del joc, o comparat amb el que podria ser Londres, jo crec que fa una mica de pont entre tot el món de Latinoamèrica, no? I això també ha facilitat que hagi vingut doncs, molt operador i molt visitant per part de Latinoamèrica. Jo les xifres, en general, no les conec encara, no? Tot eren previsions, i parlaven de les previsions de 55.000, un impacte a la ciutat de 300 milions de visitants, d'euros, d'impacte econòmic. I per una altra banda, el que sí que he parlat amb els organitzadors, perquè això és que tot amb els organitzadors, no? Però jo sí que he parlat amb ells, i el número de inscripcions i el número de visitants del primer dia, no? Avui encara no he parlat pel balanç de passat del segon dia, però va ser d'un increment substancial, no? Encara no quantificat, però clarament superior a les edicions que es feien a Londres, no? Amb la qual jo crec que hi ha una satisfacció gran i jo crec que és un èxit per la ciutat.
Exacte. Doncs, Carlos Duelo, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquesta radiografia d'aquesta fira que ha arribat enguany per primer cop a la ciutat i per fer-la conèixer aquí amb tots nosaltres. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Quant de temps estem disposats a esperar per un taxi? 10, 15, 30 minuts? A vegades trobar un taxi en una gran o mitjana ciutat pot ser una cosa complicada de nit o algun cap de setmana. Acudir a una parada o telefonar a la central per demanar directament un sol ser una possible solució. Però també pot passar que de cop i volta aparegui una llum verda al fons del carrer. Sempre s'acaba trobant, però no obstant això, hi ha una part de la població espanyola que no té tanta sort amb els taxis. I és que a l'espera d'un taxi adaptat és una carrera d'obstacles de molta paciència i dificultats perquè n'hi ha molt pocs. És més, aquesta espera pot arribar a ser de 2 hores i mitja o que mai arribi a aparèixer un vehicle disponible qualsevol dia i a qualsevol hora. Avui parlem de les persones amb discapacitat que necessiten aquest taxi adaptat. En teoria, el 5% dels taxis haurien de ser accessibles segons l'ordenança municipal de grans ciutats com Barcelona, però això no es compleix. El dia a dia d'una persona dependent i que ha d'agafar un taxi és un veritable patiment. Com dèiem, per llei, el 5% dels taxis a Barcelona haurien de ser adaptats, però actualment l'oferta se situa al 3,6%. A més, cal destacar que, tot i que es troben per sota del llindar mínim, s'han multiplicat gairebé per 4 des del 2018, quan només hi havia 97 llicències per mobilitat reduïda. Ara hi ha 374 vehicles d'aquest tipus que circulen per tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i els propis taxistes asseguren que la ciutat no està pensada per les persones amb mobilitat reduïda. A més, afegeixen que els respatllers els fan malbé l'esquena en anar amb cadira de rodes dins del cotxe, que han de fer trajectes molt llargs i que els carrers de Barcelona són molt caòtics per poder descarregar els usuaris de forma segura. La Pilar Guinovart s'ho troba en el seu dia a dia i explica que per sol·licitar un taxi del servei porta a porta cal plantar-se davant de l'ordinador 48 hores abans del trajecte, sense comptar caps de setmana.
Per demanar un taxi adaptat per jo utilitzar-lo, he de trucar en 48 hores. És a dir, 2 dies abans, per exemple, si jo el vull el divendres, dilluns al matí a les 8 ja m'he de posar a trucar. Aleshores, a les 8 del matí del dilluns està col·lapsat, tot està col·lapsat a la centraleta, perquè som... Barcelona és molt gran i són milers de persones.
Sí. Va,
i anem allà a trucar, trucar, trucar. Doncs un dia me puc estar 20 minuts, amb una miqueta de sol, una altra de mitja hora, que al final els aconsegueixo.
I és que diversos usuaris protesten contra aquest horari tan estricte que han de seguir per emplenar un formulari en línia i denuncien que després d'emplenar la sol·licitud amb els punts de partida i la destinació, els arriba un correu dient que no hi ha taxis. A més, una altra opció és fer la petició per trucada, però suposa llargues cues d'espera al telèfon sense èxit. Per això asseguren que els prenen el pèl i que quan es queixen la resposta que reben és que és un servei que funciona quan tenen taxis disponibles. La solució, en aquest cas, és pagar-te'l tu mateix.
demanes el taxi i te'l pagues. Però perquè aquests que estem dient, això que estem parlant de que és la centraleta que està col·lapsada, tot això, només paguem el mateix que val un bitllet de metro o d'autobús. I on vagi de Barcelona. Clar, si jo me'l pago ja no.
El Servei de Transport Especial va dirigit a les persones que compleixen els requisits per tenir la targeta blanca, és a dir, les persones empadronades a la ciutat de Barcelona amb discapacitat i que superen el barem de mobilitat reduïda. La normativa es va aprovar el 2009, quan hi havia 24.600 persones que complien els requisits, una xifra que ha augmentat un 87% fins a arribar a 46.000 titulars de la targeta el passat any 2023. Tot i això, el nombre de persones que han arribat a accedir al servei és una xifra molt més reduïda en els dos anys, 3.115 persones el 2009 i 5.147 l'any passat. No obstant això, per evitar llargues hores d'espera, recorren a empreses de serveis adaptats com, per exemple, Taxi Amic. La companyia permet reservar hora d'anada i tornada amb una antelació de 24 hores i només requereix un missatge de WhatsApp sense formularis ni cues al telèfon, però el preu, en aquest cas, també canvia. Ho explica Jordi Galván, gerent de l'empresa Taxi Amic.
Som l'única empresa, l'única emissora de la ciutat que té el 100% de la flota adaptada, no? Òbviament, un vehicle que ja només per volum ja pot costar molt més que un vehicle convencional. Després té el problema de l'adaptació i tot això encara és molt més. Avui en dia, pràcticament, quan un taxista vol canviar el vehicle, que el té que canviar perquè li pertoca, li pot anar gairebé el doble d'un vehicle actual de híbrid o elèctric, amb l'afegit que aquests vehicles grans actualment encara no estan molt desenvolupats els elèctrics ni els híbrids, no? La tarifa, de fet, és la mateixa, perquè els taxis funcionen en taxímetre igualment, no? L'única diferència és que hi ha uns mínims, no? Un mínim de recorregut. Hi ha uns valors que són diferents. Però a l'hora de recorreguts llargs és el que compta el taxímetre. En aquest aspecte és tot igual que un taxi habitual.
Una dedicació que tenen ells, però no la resta de vehicles en una ciutat com Barcelona, que encara, malauradament, no està del tot feta per les persones amb mobilitat reduïda.
Totes les emissores, suposo que qui menys té algun adaptat, però aquest servei, vull dir, però no estan dedicats a això. Vull dir que poden tindre cotxes adaptats, però igualment estan fent altres serveis, no? No estan exclusivament per aquesta qüestió.
Clar.
Nosaltres, com tenim que cobrir serveis dels ajuntaments de Badalona, de Santa Coloma, de Barcelona, d'Hospitalet, és una altra qüestió, perquè tenim tot, la dedicació és constant, no?, amb ells. Bueno, Barcelona, de fet, fa molt, de fet, per l'adaptat, perquè a nivell de carrers i tot això, i d'accessos, i autobusos, i ascensors per metro i tot això, està fent molt, el que passa que mai és suficient, realment, no? El que sí que dificulta a nosaltres, a nivell de circulació sí que ens dificulta molt.
Per tant, una situació molt complicada avui en dia encara per les persones amb mobilitat reduïda que no es poden moure lliurement per ciutats com és Barcelona. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem demà amb moltes més entrevistes per endavant. Ara us deixem amb Agropopular i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.